Són 8:45, bona nit.
RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonés.
És dilluns 29 de maig, l'endemà de les eleccions, un dia en què hauríem d'estar parlant de resultats, possibles pactes, en definitiva, hauríem d'estar encara de ressaca de les eleccions si no fos pel gir de guió de Pedro Sánchez. Després de la patacada del PSOE, el president espanyol ha fet saltar la banca quan passaven pocs minuts de les 11 del matí. Sánchez, d'aquesta manera, que ha aconseguit capgirar tots els titulars. Ningú es podia imaginar fa 24 hores, ni fins i tot menys aquest cop de volant, que introdueix noves variables també pel que fa als pactes municipals. Alguns els ho posa més fàcil a l'hora d'entendre's i a d'altres els acaba de tancar les portes. Però més enllà d'això, veurem com li surt aquesta nova jugada a Pedro Sánchez, que fins ara s'ha anat salvant de tots els obstacles amb què s'ha anat trobant, moltes vegades a la pròrroga, però totes amb un resultat favorable. Fins ara, aquesta vegada pot ser un tot o res. El que és clar és que el PSOE s'ha tornat a situar al centre del tauler, amb aquest moviment Sánchez, que només fa unes hores es veia al fons del pou per uns resultats electorals pèssims a la majoria de comunitats, torna a tenir la clau del joc, i això mentre obliga també la resta dels partits a posar-se les piles el més ràpid possible per preparar-se per aquest nou embat, sobretot en el cas de Podem i de Sumar, a qui se'ls acaba el temps per decidir si van juntes o no, sens dubte. Venen setmanes intenses, d'aquí a un mes i mig comença una nova campanya i d'aquí a menys de 2 mesos una altra jornada electoral. El joc continua. Ara passen 2 minuts de 8:45. Abans de sopar heu de saber que... Com dèiem ara, que Pedro Sánchez ho fiarà tot a un segon embat amb el Partit Popular. El president espanyol ha convocat eleccions anticipades el 23 de juliol, que resoldran tot el mapa electoral.
Diari de campanya. Dia 15.
Com dèiem, Sánchez planteja aquestes eleccions com un plebiscit entre dretes i esquerres. Així ha fet l'anunci aquest matí per sorpresa.
He comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un consejo de ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio.
Eren poc més de les 11 del matí, ningú sabia, i Pedro Sánchez ha assumit en primera persona la desfeta del PSOE, que perd tot el poder autonòmic a l'Estat i que conserva només per la mínima Castella-La Manxa, Astúries i Catalunya, on torna a ser la primera força municipal. Anem cap a Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, el president espanyol entona el mea culpa, per molt que les eleccions fossin municipals i autonòmiques en 12 territoris, i diu que així no es pot continuar, que Espanya ha de decidir entre governs de dretes o governs progressistes.
Todas estas razones, creo, aconsejan una clarificación sobre la voluntad de los españoles y las españolas, una clarificación sobre las políticas que debe aplicar el gobierno de la nación y una clarificación sobre las fuerzas políticas que debe liderar esta fase. Solo hay un método infalible para solventar estas dudas. Ese método es la democracia.
Ha comunicat les eleccions primer Felip VI i després a bona part del Consell de Ministres i ha aconseguit que no es filtrés fins que ha fet l'anunci a les 11:18. A la tarda ha reunit el Consell de Ministres i el decret de convocatòria ja està aprovat. No en tenim el text encara i Moncloa no ens el facilitarà fins demà a primera hora del matí que es publiqui el butlletí oficial de l'Estat.
Ara de seguida tornarem amb tu, Jordi, però abans el Partit Popular, mentrestant, celebra l'avançament electoral i l'interpreta com una debilitat de Sánchez després dels resultats d'ahir. Els populars admeten que no s'ho esperaven, però asseguren que estan a punt de recuperar la Moncloa, també des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, de fet, el PP creu que és una cortina de fum de Pedro Sánchez per desviar l'atenció i evitar que es parli de la patacada socialista a les urnes. Alberto Núñez Feijóo demana un canvi de cicle a Espanya.
Debemos dejar atrás 5 años para olvidar. 5 años de gobierno del Partido Socialista con Podemos, con Bildu y con los independentistas han sido suficientes.
A Tele Madrid Ayuso anava més enllà i ho veia com un altre fracàs del president espanyol.
Una rendición, es decir, pues ya está. Esto acaba aquí y para que acabe en diciembre igualmente y el deterioro sea mayores, pues vamos a ver si de esta manera encontramos una oportunidad.
Sobre la data 23 de juliol, en temporada estiuenca, el PP no es mulla, no tenen clar si els beneficia o els perjudica.
El Partit Popular, per cert, que ja ha obert la veda perquè els diversos líders estatals comencin a negociar els seus governs amb Vox. És el primer pas per pactar amb l'extrema dreta i arraconar Ciutadans que les properes eleccions espanyoles podrien no presentar-se, Arnau.
Exacte, el PP vol escombrar del mapa Ciutadans i per això Feijóo els demana que meditin bé si val la pena presentar-se i fer perdre vots a la dreta espanyola. Els dirigents de Ciutadans ho decidiran demà mateix, però el líder del PP ja els ensenya el camí.
Los que no se han incorporado en nuestras listas porque no se lo hemos ofrecido o bien porque no lo han considerado oportuno, les toca hacer la reflexión sobre si siguen siendo útiles o por el contrario pueden perjudicar el cambio político en España.
Avui, per cert, Feijóo ha parlat amb Santiago Abascal per felicitar-se mútuament i, tot i que no ho ha concretat, això s'interpreta com el primer pas perquè el PP i Vox pactin alguns governs autonòmics i apartin els socialistes.
Una convocatòria d'eleccions precipitada que atrapa l'esquerra del PSOE en tot el debat de coalició entre Sumar i Podem. Fa mesos que negocien l'aliança i també fa mesos que topen. El cert és que el rellotge electoral corre i ara només tenen 10 dies per posar-se d'acord. Si no ho fan, hi hauran d'anar per separat, Jordi.
Sí, la llei electoral és molt clara. Tot el procés de 50 dies que arrenca demà té terminis. El primer, que és al cap de 10 dies, el límit per presentar coalicions, i al cap de 20 dies els partits com a tal i les llistes. La líder de Podem, Ione Belarra, deia aquest migdia que estan negociant.
Que estamos trabajando ya para darle a la ciudadanía progresista de este país la noticia que lleva tanto tiempo esperando, para que este espacio político se presente unido a las elecciones y salgamos a ganar, no solo a revalidar el gobierno de coalición, sino a gobernar con más fuerza.
Però fa més de mig any que diuen que negocien i de moment no han aconseguit acords. La divisió en el si de l'esquerra va provocar grans desfetes a les eleccions d'ahir. Hi ha un exemple molt clar, que és el d'Osca. Amb mitja dotzena de partits de l'esquerra del PSOE en solitari, cap va arribar al 5% del vot. Conclusió, 20% de vots tots d'esquerres, sense cap escó i majoria de dretes en paper i Vox.
I mentrestant a Catalunya, els partits ja comencen a moure's davant d'aquesta nova cita electoral i en aquest sentit hi ha un moviment d'última hora que acaba de fer Junts per Catalunya i que planteja una llista unitària de l'independentisme. El partit ha anunciat que obrirà una ronda de converses per aconseguir anar plegats. Ho acaba d'anunciar el secretari general del partit, Jordi Turull, en una roda de premsa, Adrià Santasusagna.
Sí, Junts diu que aquestes eleccions no poden anar només centrades en el debat espanyol de si guanya la dreta o si guanya l'esquerra i que s'ha de situar el conflicte català a l'agenda espanyola. Per això Jordi Turull creu que la millor fórmula és recuperar la idea de la llista única.
Junts per Catalunya està obert a explorar qualsevol escenari, qualsevol fórmula per presentar-se de manera conjunta a Madrid en aquestes eleccions. És a dir, que l'agenda política a les eleccions de Madrid no sigui si PSOE o PP, sinó que sigui Catalunya i l'Estat, que tornem a posar-ho a l'agenda política. I per tant nosaltres parlarem amb les diferents forces polítiques independentistes per si volen explorar aquesta possibilitat.
Paral·lelament, el partit obrirà un procés de primàries internes per escollir candidat per si aquesta llista única no tira endavant. De moment ja s'han postulat l'actual portaveu a Madrid, Míriam Nogueras, i també, atenció, l'exconseller d'Economia, Jaume Giró.
Gràcies, Adrià. Estarem pendents, doncs, també d'aquesta proposta que acaba de fer Junts per Catalunya i veurem com rep Esquerra aquesta iniciativa, com dèiem, que ha pres ara Junts. Aquest migdia els republicans, que van guanyar les últimes espanyoles, ja apuntaven que Gabriel Rufián repetirà el capdavant. Ho deia Oriol Junqueras.
Des del meu punt de vista, el millor candidat possible en la defensa de Catalunya i dels seus interessos a Madrid és el Gabriel Rufián. I, per tant, la meva opinió em sembla que és àmpliament coneguda i sempre és un plaer reiterar-la i tornar-la a explicar, perquè explicar coses bones a mi, òbviament, m'agrada.
El PSC, si no hi ha sorpreses, presentarà Meritxell Batet com a cap de llista, ho apunta El Periódico, Salvador Illa, que confia que els socialistes guanyaran les eleccions.
Una valoració positiva d'aquesta decisió. És una decisió, a criteri nostre, valenta, encertada, profundament democràtica. És donar la veu als ciutadans perquè el 23 de juliol triïn el camí que ha de seguir a Espanya. Nosaltres ja els anuncio que aquestes eleccions també sortim a guanyar-les.
I l'espai dels comuns, a l'estat dividit, com dèiem abans, entre Podem i Sumar, a Catalunya donen ple suport a Yolanda Díaz. Ho ha dit el seu portaveu al Parlament, David Cid.
Ho fem com a espai consolidat a Catalunya i ens posem a plena disposició de Yolanda Díaz perquè sigui la primera presidenta de l'estat de la història d'Espanya. Crec que no s'entendria d'una altra manera i, per tant, estem convençuts que tots i totes ens posarem darrere Yolanda Díaz.
Assegura que surten a les eleccions del 23 de juliol com a espai consolidat. I a tot això, al final precipitat d'aquesta legislatura, deixen callades una seixantena de lleis, algunes de molt importants. També hi ha decrets que no queda del tot clar si s'acabaran aplicant perquè el Congrés queda sota mínims. Un exemple, Jordi, és la llei de famílies o també la del cinema.
Sí, també la llei del malbaratament alimentari, la llei de salut mental i de l'ELA o la llei de l'oblit oncològic. Tot això decau. Una altra cosa són els decrets que han sortit del Consell de Ministres aquestes últimes setmanes. El primer, per exemple, el de mesures urgents contra la sequera, que s'havia d'aprovar aquest dijous al Congrés, però clar, el ple s'ha suspès. Es pot passar a la comissió permanent, però ja no queda clar si s'aprovarà amb eleccions amb convocatòria electoral a la vista. El mateix passa amb el decret de rebaixes a l'Interrail per joves. I a un mes vista n'hi ha un altre de molt important, el decret de mesures contra els efectes de la guerra, que inclou, entre d'altres, rebaixes d'impostos, gratuïtat del transport públic, rodalies gratis, això caduca el 30 de juny. Tot pot quedar a l'aire. I encara un altre detall, que no és menor. L'1 de juliol, Pedro Sánchez arrenca la presidència espanyola de la Unió Europea. Tot serà una incertesa.
Gràcies, Jordi. Després de l'anunci de l'avançament electoral, una altra de les incògnites era si hi havia alguna autonomia que hi anava al darrere. Fins aquesta tarda mateix s'especulava que Galícia i que Castella i Lleó podrien convocar eleccions per aquell mateix dia, però finalment s'ha descartat. I per cert, que a Extremadura alguns mitjans ja donen per fet que Fernández Vara deixa la política després que el PSOE hagi perdut les eleccions en aquest feu tradicionalment socialista. Sí, com sigui, però com dèiem, les eleccions espanyoles cauran en ple estiu i ha sorgit un dubte. Què passa si algú ja té contractades les vacances i aquell diumenge li toca ser a una mesa electoral? Doncs bé, els experts admeten que dependrà del criteri de la Junta Electoral de la zona, però creuen que hi ha opcions de poder-s'ho saltar, Pep Tormos.
Sobretot si les vacances són lluny de casa i es pot acreditar que els vols i els hotels estan reservats des de fa temps i que perdre-ho suposa un perjudici econòmic important. Ho ha explicat el Versió RAC1 l'advocat en dret aeronàutic Dan Miró.
Si tens unes vacances que estàs a Roses aquí al costat, difícilment t'eximiran. En canvi, les de Galícia, acreditant amb els bitllets comprats, amb anterioritat i tot, és molt probable que acabis aconseguint que t'eximeixin.
També assegura que si finalment cal anar a la mesa, es pot reclamar la devolució a les aerolínies i als hotels, sobretot si s'ha contractat amb una agència de viatges. En canvi, admet que serà complicat si s'ha comprat tot per separat a través d'internet.
2 minuts per arribar a 3:15, tot plegat l'endemà de les eleccions municipals i a Barcelona, de Colau, encara no ho dona tot per perdut. Després que Xavier Trias hagi guanyat les eleccions, l'alcaldessa en funcions confia que els comuns, Esquerra i el PSC es puguin posar d'acord. Colau ha dit aquesta tarda les jornades del Cercle d'Economia que s'estan fent a l'Hotel Vela de Barcelona. Montse Martí.
Ada Colau ha insistit que Xavier Trias ha guanyat les eleccions per poc i que confia en les negociacions dels propers dies.
És veritat que el senyor Trias va quedar primer, però per molt poc, i en canvi hi ha una amplíssima majoria progressista de 24 regidors i regidores que seguiré defensant que es puguin posar d'acord, igual que defensaré també que per l'Estat puguin haver-hi acords progressistes que jo sempre que pugui ajudaré a que es realitzin des de la ciutat de Barcelona.
Colau ha defensat també davant els empresaris del Cercle la seva feina al capdavant de l'Ajuntament de Barcelona. Entre d'altres, ha assegurat que Barcelona ha deixat de dependre només del turisme, que l'administració ha fugit de ser només espectadora i a governar l'economia, i també ha recordat que sota el seu mandat el Congrés Mundial dels Mòbils ha decidit fer Barcelona com a seu permanent i altres congressos importants com l'ICE han apostat per la ciutat.
I en aquesta mateixa línia que els comuns, el PSC no li posarà fàcil a Xavier Trias. Salvador Illa avala que Jaume Collboni intenti ser alcalde tot i haver quedat segon. Illa recorda que el 2021 Esquerra i Junts el van desbancar tot i haver guanyat les eleccions al Parlament, Sergi Giró.
Tot i haver convertit en mantra de campanya que el PSC aniria a l'oposició si no guanyava les eleccions, gir de volant dels socialistes. Salvador Illa dona via lliure a Jaume Collboni per prioritzar un govern progressista a la ciutat.
Jo mateix, escolti, vaig guanyar les eleccions a Catalunya i respecto, no? El metro fa 100 centímetres per tothom, no sé si m'explico. Per tant, les regles són les mateixes per tothom, no? Nosaltres, a partir d'aquí, proposaré jo avui que es confiï en el senyor Collboni per poder conduir aquestes converses amb l'objectiu que Barcelona tingui un govern estable, progressista i pensat en clau barcelonina.
I confia que l'avançament d'eleccions a l'Estat no perjudicarà les negociacions a Barcelona.
Barcelona no serà moneda de canvi de res. Jo crec que és un error greu barrejar llibretes.
Illa descarta forçar un escenari semblant a Catalunya, tot i haver estat la força més votada, cosa que no passava des del 2007.
Doncs bé, tot i el pressing Esquerra, els republicans descarten per ara fer alcalde a Jaume Collboni. Insisteixen que correspon a Trias intentar formar govern, Laia Colomer.
Sí, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, assegura que no entra dins dels seus plans facilitar una alcaldia del PSC, mentre que Ernest Maragall dona via lliure a Xavier Trias.
No tenim cap interès ni cap voluntat d'oferir l'alcaldia de Barcelona al Partit Socialista. No el tenim, aquest interès ni aquesta voluntat. No l'hem tingut mai i ho hem dit sempre.
Que és que correspon al candidat guanyador, és a dir, a Xavier Trias, prendre l'iniciativa i explorar les possibilitats i les concrecions d'aquesta iniciativa.
Maragall ho ha dit aquest matí en una entrevista al Món a RAC1. De fet, Esquerra vol intentar recuperar l'entesa amb la resta de forces independentistes després que el PSC hagi estat el partit amb més vots aquestes municipals.
I per la seva banda, Xavier Trias creu que no hi ha cap majoria alternativa que li pugui prendre l'alcaldia de Barcelona. El candidat de Junts ja es posa en marxa i obrirà converses amb Jaume Collboni i amb Ernest Maragall per fer govern. Trias, que creu que són les dues forces amb les quals es pot acabar entenent. Connectem de nou amb l'Adrià Santasusagna.
Trias veu poc realista un pacte a tres bandes entre Collboni, Colau i Maragall, per molt que vulguin els dos primers. De fet, diu que Maragall no el veu en disposició de fer el mateix que li van fer al republicà ara fa 4 anys, i per tot plegat ja es veu alcalde. Trias n'ha parlat amb un RAC1.
La gent en aquestes eleccions pues, demanava canvi, 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 i jo asseguro que farem un canvi, però tenim molt en compte els resultats i, per tant, buscarem fórmules d'entesa i de col·laboració.
Amb qui li agradaria?
I amb qui sumo? 21, i després amb Esquerra Republicana també tinc una bona col·laboració, és a dir, que amb els dos partits, tant amb el PSC com Esquerra.
Per tant, Xavier Trias, que aposta per obrir converses amb PSC i Esquerra, però si les negociacions van pel pedregar, tampoc no descarta governar en solitari.
I d'altra banda, Daniel Cirera diu que no participarà en cap intercanvi de cromos. El candidat del PP assegura que està disposat a parlar amb tots els grups, però que hi ha una línia vermella, que és Ada Colau. N'ha parlat al Món a RAC1.
Jo amb els comuns no vaig ni a fer un cafè, com aquí que diu. He sentit el Collboni dient que ha de governar la llista que guanyi, ara sembla que no. Bé, en definitiva, jo crec que el que han de fer és posar-se d'acord, veure que l'important és que les polítiques que han desfet Barcelona en els darrers 8 anys no puguin continuar fent-ho.
Ciutadans i Valents han desaparegut del mapa i la CUP tampoc ha aconseguit el mínim per entrar a l'Ajuntament de Barcelona. Més enllà de la capital, a Tarragona, el PSC vol governar en solitari després de guanyar amb claredat i de recuperar 4 anys després l'alcaldia. El socialista Rubén Viñuales es va imposar al republicà Pau Ricomà. Anem cap a Tarragona, Esteve Giral.
Els socialistes, amb 9 regidors, a 5 de la majoria, descarten explorar un gran acord a 2 o 3 bandes. Es plantegen, això sí, pactes puntuals en temes claus de ciutat. El socialista Rubén Viñuales, el futur alcalde de Tarragona, al Món a RAC1.
La nostra intenció és això, és governar en solitari. Com ja bé saps, hi ha d'haver una majoria alternativa, que sumi 14, no? Per no, que no governi la llista més votada, i no es dona a Tarragona.
Esquerra, fins ara, a l'alcaldia, ja ha dit que farà una oposició ferma i valenta al PSC.
A Lleida, el socialista Fèlix Larrosa es planteja governar sol amb 9 regidors, però allarga la mà també altres partits. La segona força és el Partit Popular amb 5 regidors, que és la mateixa xifra que Esquerra, que tenia l'alcaldia fins ara. Des de Lleida, Julen Andrés.
Larrosa, que torna a ser la força més votada després de 4 anys, alerta que per arribar a algun acord els partits hauran de ser generosos.
Hem d'arribar a importants consensos. Per això penso en parlar amb molta gent, a parlar amb tothom. I a partir d'aquí, qui vulgui que s'hi sumi, però en tot cas certament és que tenim diferents sensibilitats i això haurà de requerir esforç i generositat per totes les parts per poder arribar a un acord.
Sense anar més lluny, les opcions passen pel fins ara l'equip de govern i els seus màxims 5 rivals a les eleccions, com són Junts i Esquerra amb 5 regidors, o el Partit Popular també amb 5.
I on ara mateix l'escenari és més obert és a Girona. El PSC i Guanyem es disputen l'alcaldia després de l'empat a 8 regidors. La clau la tindran Esquerra i Junts, que de moment no es mullen. Des de Girona, Bàrbara Julbe.
El candidat de Guanyem, Lluc Salellas, diu que s'ha de poder parlar amb PSC, Esquerra i Junts, això sí, amb dues condicions, el programa i el lideratge. Salellas afirma que seria una estafa que Junts recolzés o facilités l'alcaldia al PSC.
Junts va signar un paper en què deia que sí o sí el govern de la ciutat havia de ser independentista i que sí o sí el PSC no havia de tenir cap rol en el proper govern de la ciutat. Llavors, si ara s'abstingués, estaria enganyant a la ciutadania.
Tant Quim Ayats d'Esquerra com Gemma Geis de Junts es mostren cauts. Geis diu que són les formacions amb 8 regidors que han de liderar les possibles negociacions.
I són ells els que han d'assolir els acords. No em pertoca a mi.
Sílvia Paniqué del PSC, que va guanyar les eleccions, assegura en canvi que no s'entendria un pacte independentista.
I a Badalona, Xavier García Albiol s'instal·larà al despatx d'alcalde després d'aconseguir majoria absoluta. També recupera l'alcaldia el popular Manu Reyes a Castelldefels, tot i que amb un resultat més ajustat, Marc Boyato.
Xavier García Albiol, que ha aconseguit 18 dels 27 regidors que hi ha a Badalona, està més que satisfet i assegura que prioritzarà els interessos de la ciutat. N'ha parlat al món a RAC1.
Quan jo plantejo el meu projecte a Feijó i al seu equip no vaig tindre cap però, o sigui, els hi va semblar bé i ells són molt conscients perquè els he dit, evidentment, doncs, prioritzaré els interessos de Badalona.
A Castelldefels, Manu Reyes ha guanyat aconseguint 12 regidors amb el mateix missatge.
Vamos a abrir una ronda de contactos con todas las formaciones políticas. Nosotros vamos a trabajar para todos los vecinos de Castelldefels, para aquellos que nos votaron, pero también para todos aquellos que no nos votaron.
El PP també ha guanyat a Monistrol de Montserrat amb Núria Carreras i manté les alcaldies de Gimenells i Pontons.
I si mirem el global de Catalunya, el PSC s'ha convertit en primera força amb vots, amb 700.000, darrere ve Junts per Catalunya amb 550.000 i Esquerra, que ha caigut del primer al tercer lloc amb 500.000 vots. Tot i això, els republicans continuen sent el partit amb més regidors, amb 2.900, seguits pels 2.700 de Junts i els gairebé 1.500 dels socialistes. El nou mapa municipal de Catalunya, que és un mosaic de colors, Esquerra és qui recula més, perd alcaldies emblemàtiques com la de Sant Cugat del Vallès i de Figueres, que recupera Junts, i també la de Vilanova i la Geltrú, que passa al PSC. Però com s'han repartit el pastís aquests tres grans partits, Marc Martínez Amat?
El PSC es dispara tant a l'àrea metropolitana com al conjunt del país. Destaquen la majoria absoluta que guanya Marta Farrés a Sabadell, la que revalida Núria Parlon a Santa Coloma de Gramenet, la d'Antoni Balmón a Cornellà i Núria Marín la perd per poc a l'Hospitalet. Els socialistes també aconsegueixen conquestes importants a Reus i Vilafranca del Penedès, on abans vencia Junts. També guanyen a Blanes, Cervera i Balaguer, abans d'Esquerra. Per la seva banda, Junts pren Esquerra en Montblanc, les Borges Blanques, Santa Coloma de Farners i Manlleu, un bastió històric dels republicans. També conserva el primer lloc a Vic, Tortosa i Igualada i a més guanyen prou força per governar a Sant Cugat i a Figueres, que els republicans li havien arrabassat fa 4 anys. Les poques alegries d'Esquerra han estat la victòria a Manresa i haver pres Puigcerdà a Junts i Sant Andreu de la Barca al PSC. També mantenen majories absolutes a Amposta i Falset i repeteixen victòria a Salt, Solsona, Sort i la Bisbal d'Empordà.
I més enllà dels tres grans, a Terrassa, l'independent Jordi Ballart s'imposa, els comuns conserven el Prat, però perden Montcada i Reixac a mans del PSC i, com dèiem, el Partit Popular, a part de l'absoluta del Viola Badalona, té la victòria contundent de Manuel Reyes a Castelldefels. Marc Solsona torna a guanyar pel PDeCAT a Mollerussa i la CUP s'ha imposat per tercer cop a Berga, tot i perdre regidors. I una de les sorpreses d'aquestes eleccions és com l'extrema dreta ha entrat en força a molts ajuntaments amb partits com Vox, Front Nacional Català o Aliança Catalana. Vox ha aconseguit 124 cadires a tot Catalunya, entre les quals a 9 de les 10 ciutats més poblades del país i també a les 4 capitals de demarcació, Maria Costa.
Vox ha relat ajuntaments com Terrassa, on ha aconseguit fins a 3 regidors, passant per davant de forces com Esquerra, Junts i el PP. També ho ha fet amb força a Mataró, després d'obtenir fins a 4 cadires. De fet, el partit ha entrat a 9 de les 7 ciutats més poblades de Catalunya, com l'Hospitalet, Reus i Sabadell, exceptuant Badalona, on hi ha triomfat García Albiol. L'extrema dreta també ha recuperat representació a Vic, on Josep Anglada ha guanyat 2 regidors amb la candidatura Som Identitaris. A Ripoll, el partit xenòfob independentista de Sílvia Orriols ha aconseguit fins a 6 regidors. A tot això, Manresa tindrà 2 regidors de Front Nacional i un de Vox, i en la Masó a l'Alt Camp, el Front Nacional ha arrasat amb 4 dels 7 representants al ple.
I per cert, que el Cercle d'Economia assegura que l'entrada de l'extrema dreta a les institucions pot posar en qüestió els valors de la democràcia. El seu president, Jaume Guardiola, ha dit a RAC1 que no és una bona notícia per l'economia.
El Cercle, que va ser al seu dia la dictadura, un defensor de la transició cap a la democràcia, ara ho és de defensar el model que tenim, que és la democràcia liberal. I aquests extrems
entre ells l'extrema dreta, doncs són un element que evidentment posa en qüestió, qüestiona els elements fonamentals d'aquestes democràcies liberals. La nostra posició és que no és bo que estiguin a les institucions.
Tot i això, Guardiola no creu que l'auge de l'extrema dreta freni ara mateix les inversions. I quan falten 5 minuts per les 9 de la nit, més enllà de les eleccions, és un dels noms del dia, Lluís Llongueras, que ha mort als 87 anys. El polifacètic perruquer i estilista tenia càncer de gola. L'associació de perruquers més importants del món el va premiar el 2019 i també havia rebut la Creu de Sant Jordi. Bàrbara Padilla.
Nascut a Esparreguera, Llongueras va arribar a tenir 120 perruqueries i va crear escola amb la seva forma de pentinar. En una entrevista al 2016, el Monarracú va dir que era l'únic gran perruquer que quedava viu.
Els bons hi han mort. Sóc l'últim que encara no m'he mort, dels 3 o 4, que fa 10 o 12 anys, que diu que som els millors, no?
Amb 22 anys va obrir el seu primer saló de bellesa al carrer Viladomat de Barcelona. També va inaugurar el primer saló de perruqueria unisex de l'Estat l'any 72. Llongueras, que també era artista, volia que se'l recordés com un boig per l'art.
Per un tio molt boig i que feia tantes coses que semblava un tio del Renaixement. A mi m'agrada tot el que sigui arts i artesania.
Va pentinar la reina Sofia, la duquesa d'Alba, l'actriu Carmen Sevilla i les cantants Rocío Jurado i Lola Flores, i va ser amic de molts famosos, com Salvador Dalí. Per això se'l coneixia com el Dalí de la perruqueria.
Més coses. Al nivell de comprensió lectora dels alumnes catalans empitjora i se situa a la cua de l'Estat. Ho diu l'últim estudi PILS, que avalua el progrés de la comprensió lectora arreu del món. Ana Salvador.
Els resultats de comprensió lectora a Catalunya només superen els de Melilla i Ceuta. A més, han empitjorat respecte a l'últim estudi de fa 5 anys. La puntuació catalana és de 507 punts, mentre que la mitjana a l'Estat és de 521 punts. Al mateix temps, la mitjana espanyola també se situa per sota de la mitjana europea. Davant d'aquesta situació, el Departament d'Educació ha avançat algunes de les mesures en què treballen per intentar millorar el nivell de comprensió lectora. Una d'elles és la creació d'una prova pilot a 50 centres a partir del curs vinent per intentar reactivar les biblioteques escolars i apropar els llibres dels alumnes més vulnerables. Pel que fa als resultats de l'estudi, des d'Educació expliquen que no els sorprenen perquè les últimes competències bàsiques ja mostraven aquesta caiguda.
I mentrestant, a aquesta notícia, la indústria del videojoc continua creixent de manera imparable. Les empreses del sector han facturat 2.000 milions d'euros l'últim any.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
I això és un 12% més que l'any anterior. Són dades de l'Associació Espanyola de Videojocs.
De fet, Catalunya és el territori on hi ha més companyies, 156 en total a tot l'Estat, i representa gairebé la meitat de tot l'Estat, un 47%. Segons l'estudi de l'associació, hi ha un descens en el consum de videojocs amb una mitjana de 7,4 hores a la setmana. Això és un 8% menys que el 2021.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral, o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
2 minuts per arribar a les 9, els Mossos investiguen una violació amb submissió química igualada. La noia de 33 anys denuncia que un home la va drogar divendres passat en una discoteca.
Segons el relat de la jove, havia anat de festa amb una amiga per la zona del Rec d'Igualada. Allà va conèixer el noi i les dues amigues van acceptar anar a prendre alguna cosa a casa seva. L'amiga va marxar i ella diu de cop ja no recorda res i es va despertar l'endemà amb la roba interior abaixada i molèsties a la zona genital.
El jutge decideix tancar 6 mesos un dels menors detinguts per la pallissa mortal a un home a Abater, a la Terra Alta.
Els Mossos investiguen per què el menor i un noi de 19 anys van atacar la víctima, que en tenia 50. Va ser ell mateix qui va trucar a emergències malferit. Va morir ahir al vespre. La policia va detenir els dos joves implicats i ara els investigaran per homicidi. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol.
I els Mossos han rebut una 50ena de denúncies per estafa en la compra d'entrades pels concerts de Coldplay a Barcelona. Ara bé, tenen coneixement que hi ha més de 200 víctimes.
Ara mateix hi ha 2 investigats que es feien passar per influencers a les xarxes socials per vendre una mateixa entrada a moltes persones. Hi ha 52 denúncies. Els estafadors venien les entrades per 110 euros o 140 euros i es calcula que amb l'estafa haurien aconseguit entre tots dos al voltant de 13.000 euros. Com que venien la mateixa entrada a diverses persones, quan els compradors arribaven a l'estadi olímpic s'adonaven que l'entrada ja estava validada i, per tant, no hi podien accedir. Un dels investigats té antecedents per fets similars.
La Fira Gastronòmica Tasta a la Rambla es farà aquest any a la plaça Catalunya de Barcelona. Aquesta edició comptarà amb 36 establiments i tapes de fins a 5 euros.
Serà del 8 al 11 de juny. Hi haurà tasta a 30 restaurants i 6 pastisseries, com el restaurant Telefèric i dos pebrots o la pastisseria Escrivà, tot plegat en una nova ubicació, plaça Catalunya. Ho explica la directora de la Fira, Roser Torres.
Canviem d'espai, no? Bueno, de gent, per la plaça Catalunya també hi passa molta gent, no? Nosaltres estem amb molta expectativa, no? Perquè, com que això no serà per un any, sinó que passarà igual per tres o quatre edicions degut a les obres, doncs és una continuïtat del test, perquè al final la plaça Catalunya és on comença i on acaba la Rambla. Per tant, estem a la Rambla, és a dir, estem igualment al test de la Rambla.
El territori convidat aquest any serà Lanzarote.
I en música avui arrenca el Primavera Sound a Barcelona i ho fa amb sales com Rasmatàs o l'Apolo, és el que es coneix com a Primavera Sound a la ciutat. Són concerts de format petit, com el d'Arab Trap. El duet escocès que actua a les 11 de la nit a Rasmatàs i el del quartet també britànic Black Midi a la 1 de la matinada. Tot plegat és l'aperitiu del que vindrà a partir de dimecres al Parc del Fòrum.
Serà llavors quan hi haurà la jornada inaugural del festival amb els primers caps de cartell, els Pet Shop Boys. Dijous arribarà el primer dia fort del Fòrum amb el retorn d'una de les bandes icòniques del Britpop dels 90, els Blur. Actuaran després d'una altra banda històrica, també del Regne Unit, els New Order. Divendres el Pat Fort serà el duo d'electropop Depeche Mode i encara més, dissabte arribarà Rosalia.
Passa un minut de les 9 de la nit, moment pels esports. Avui comencem amb bàsquet en directe. Miquel Agut, bona nit.
Bona nit, Rambla Llunesta.
Acaba de començar a les 9, aquest Barça-València de quarts de final de la Lliga Masculina de Bàsquet.
Exacte, ara a les 9 ha començat el partit, una eliminatòria de quarts al millor de 3. Això vol dir que qui en guanyi 2 és qui passa a l'eliminatòria, se'n va a les semifinals. És el líder al Barça de la fase regular contra el 8è, el València. La transmissió es pot seguir a RAC+1. Hi ha un altre català en aquesta ronda, que és la Penya, que juga demà a les 9 a casa contra el Baskonia. Si guanya, passarà a semifinals.
La notícia esportiva del cap de setmana, però, és aquest descens de l'Espanyol a segona divisió. Sheng Jianseng, propietari del club, que s'ha disculpat amb l'afició.
Exacte, un descens que es va confirmar ahir. És el segon en tres temporades, el sisè a la història del club, i el propietari Sheng Jianseng, des de la Xina, s'ha disculpat i ha promès dedicar tots els esforços per tornar primera la temporada vinent.
És moment d'analitzar la temporada i de fer autocrítica, corregir els errors, però també potenciar les virtuts. Sabem que el club no ha estat a l'altura en molts moments de la temporada, que no ha estat capaç de reconduir una situació que fa temps va començar a torçar-se, però de res val ara lamentar-se. Podem aprendre del passat, però el que importa és el present i iniciar un camí que ens retorni al lloc que mereixem per història i per afició.
Un Espanyol, per cert, que sempre ha tornat a pujar la temporada següent al descens.
I també es van sabent detalls de la parcel·la esportiva.
Exacte, segons hem sabut a RAC1, Víctor Horta s'ha ofert a l'Espanyol. Durant les últimes temporades ha estat director esportiu del Leeds, va aconseguir un ascens a la Premier i aquesta temporada va abandonar el club a mig campionat. Sigui o no sigui Horta, el que és clar és que algú substituirà Domingo Catoira, que és qui ocupa ara aquest càrrec. D'altra banda, hi ha tres jugadors amb clàusula per marxar cedits. Són Darder, Joselu i Braithwaite, o, dit d'una altra manera, els tres sous més alts de la plantilla. Tenen un pacte amb l'Espanyol en virtut del qual, si algú els paga la fitxa de la temporada que ve, hi marxaran cedits. Chen Yangsheng, però, ja ha dit que no es prendrà cap decisió fins al final de la Lliga, és a dir, el cap de setmana que ve.
I per acabar, el Barça ha viscut avui un altre dia emotiu. Ha posat la primera pedra del nou Camp Nou.
Sí, ha estat aquest matí un acte simbòlic de col·locació de la primera pedra a la gespa de l'estadi i que ha comptat amb la presència del president Joan Laporta, l'entrenador Xavi Hernández i els futbolistes Sergio Busquets i Melanie Serrano, entre d'altres. La previsió del club és que divendres ja hagin finalitzat les tasques prèvies a l'inici de les obres, que es col·loquin tanques de seguretat a tot el recinte i que comenci l'enderroc de la tercera graderia a partir de la setmana vinent. Per cert, ara l'esmentàvem, Sergio Busquets, amb ell obrirem avui el Tu diràs, conversa amb l'Aleix Pariser i el Roger Saperes.
Gràcies, Miquel, que vagi bé. Fins ara.
A disposar.
I acabem amb el temps, amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Hi ha hagut una tarda amb més ruixats i tempestes. Encara n'hi ha o no, aquesta hora?
Una més. Portem 25 dels 29 dies, aquest mes de maig, en què ha plogut algun lloc o altre de Catalunya.
Home, això és una molt bona notícia.
Això és una molt bona notícia, que anem remullant el terreny.
Venim d'on veníem.
Sí, sí, tot i que són en molts casos ruixades, tempestes irregulars, com els que hem tingut avui, els que tindrem demà. Ara mateix encara plou, sí, en alguns sectors del Pirineu, de la Cerdanya cap a l'oest, però tenim també una tempesta una mica forta al nord del Solsonès, entorn de Sant Llorenç de Morunys. Per tant, mira, plou a sobre de l'embassament de la Llosa del Cavall i també encara algun xàfec cap a entre el Segrià, nord del Segrià i extrem sud de la Noguera. De fet, hem tingut tempestes aquesta tarda que han afectat algunes àrees de la Noguera, algun sector de l'Urgell, del Pla d'Urgell, pluja que ha arribat també cap al Segrià, alguna tempesta també a primeres hores de la tarda cap a la Terra Alta. Tot això de mica en mica va a la baixa, tot i que insisteixo, hi ha aquesta tempesta forta del nord del Solsonès. De cara a demà, un dia tranquil, un matí tranquil, vull dir, un matí tranquil, i a la tarda xàfecs i tempestes que, a partir del migdia, de fet, apareixeran primeres hores de la tarda cap al Pirineu i Prepirineu, però al llarg de la tarda vespre aniran avançant cap a altres sectors del país, seran més extensos els ruixats, més extenses les tempestes i acabaran afectant demà a la tarda tarda vespre molts sectors de la Catalunya central. Creiem que el prelitoral de les comarques de Barcelona no, creiem que les comarques de Girona fora de les zones de muntanya, Pirineu, Prepirineu, tampoc hi han d'arribar les tempestes, però sí que podran acabar arribant també de manera més extensa cap al Pla de Lleida. Compte que alguna pot anar amb calamar-se amb alguna d'aquestes tempestes, i també cap al vespre algun ruixat, alguna tronada pot arribar en zones interiors del nord de les comarques de Tarragona. Tot plegat amb temperatures semblants a les d'avui, en molts casos han baixat una mica, hem tingut màximes de 22, 23 a la costa, 24-28 a l'interior, 29-30 cap al Pla Lleida, 30,2 la més alta, al Carràs, al Segrià. De nou demà ens podem acostar als rivals 30 cap al Pla de Lleida, però en general de 24 a 28. I aquesta dinàmica, doncs, també de cara al tombant de mes, que sembla que es manté, deixa fàcil amb peces de tarda, sobretot en comarques interiors. Ja veurem si dijous no acaben arribant també sectors de la costa. Per tant, el que dèiem, anem remullant una mica.
Exacte.
Que ens anem acostant a l'estiu.
Gràcies, Abel. Fins després.
Fins després, que vagi bé.
Passen 6 minuts de les 9 de la nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Doncs comencem la tertúlia d'aquest dilluns 29 de maig, avui amb l'Enric Sierra, director adjunt de La Vanguardia. Bona nit, Enric.
Bona nit.
Hola, Àlia Soler, politòloga, professora a l'UPF.
Què tal? Bona nit.
El Lluís Carrasco, publicista, especialista en màrqueting estratègic.
Què tal? Bona nit.
Bona nit. La Isabel Lleuger, experta en relacions institucionals. Bona nit, Isabel.
Molt bona nit.
I també ens acompanya avui el Raimundo Viejo, professor de ciència política a l'UB i exdiputat al Congrés. Bona nit, Raimundo.
Hola, bona nit.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, quin dia ens ha quedat. No sé si... Us demanaré primer una resposta ràpida. Farem una ronda ràpida i després ja tindrem temps avui d'allargar-nos, perquè ja ho anunciem ara, que avui allargarem la tertúlia fins a 11:15 per poder analitzar amb una mica més de calma tot el que ha passat avui, amb aquesta sorpresa, aquest gir de guió que hem tingut de Pedro Sánchez. Per tant, us demano ara ràpid una ronda. Us esperàveu aquest gir de guió d'avui de Pedro Sánchez? A veure, Enric.
No me l'esperava. Si digués el contrari, mentiria, per tant, no ens l'esperàvem. Jo crec que hi havia un guió predeterminat abans de les eleccions d'ahir i aquest guió s'ha anat en orris justament pels resultats nefastos que ha tingut el Partit Socialista. I, per tant, ha sigut un canvi de pas, un canvi de rasant, que fins i tot a Europa encara s'estan fregant els ulls per dir com és possible que el pròxim president de torn de la Unió Europea, a dos dies vista de que comenci a exercir, convoqui eleccions generals. Però vaja, vist des de la política domèstica, té una sèrie de raonaments que, si vols... Ja
després els analitzem. Com t'ha enganxat? Estaves seguint en directe la sí. declaració de Pedro Sánchez? En quin sí. moment has vist que dius... Ui, que aquí anuncia avançament electoral.
No, jo minuts abans de que quan hem sabut que no deixaven entrar periodistes...
Sí, això ha començat a ser una mica sospitós,
sí,
no?
Sí, quan hem sabut que era una cosa, una declaració solemne...
No es podien fer preguntes...
Dic, ja vam pensat que aquest convoca. I sí, ha sigut així.
Lluís.
També ho estava seguint, i ho estava seguint perquè veníem al vespre aquesta tertúlia i volia seguir-ho en directe. La primera cosa que he pensat, és, i utilitzant una miqueta l'argot de la meva professió, és que és un mestre de l'acting. És un tio que domina perfectament el que cal fer, quan cal fer-ho i de la manera que cal fer-ho. I que un cop ell anuncia les eleccions el 23 de juliol, aleshores penses, ostres, pues té tot el sentit del món, però en canvi no se m'hauria acudit de cap de les maneres. No ha permès ni confeccionar l'anàlisi de les eleccions d'ahir, és a dir, no ha deixat que se celebrés el triomf aclaparador de la dreta espanyola amb el seu anunci, i la veritat és que a mi m'ha resultat del tot xocant, per una banda, però també m'ha resultat molt brillant.
Raimundo.
Pues sí, jo en línia també, sorpresa absoluta, i la veritat és que, bueno, el que colpeja primera vegada colpeja dues, no? És a dir, que ja ara ha deixat a tots absolutament cau, i ja està corrent. Vull dir que, a més, s'ha ficat un calendari molt estret, i amb uns marges on, bueno, a la seva esquerra tots... fora de joc. A la seva dreta igual, o sigui que no li s'ha permès ni tan sols capitalitzar un triomf històric que havia tingut, no?
De fet, deixa tots amb les cames tremoloses, però també els seus, perquè tampoc els seus ho esperaven.
Clar, massa més temps tampoc han tingut per preparar-se, és a dir, que tothom parteix una mica de la mateixa situació. Isabel?
Jo, com els meus companys de tertúlia, evidentment, primer estupefacte, però immediatament després, és un cop de geni, i sobretot perquè fixeu-vos que avui estem dient tots que és una bona estratègia, que em siguis de dretes, esquerres, hagis votat o no hagis votat, et semblin bé o malament els resultats electorals, tots valorem positivament un gest com aquest, no? I sobretot després penses com la política està en mans de tan poca gent, no? Es resulta que aquesta nit sembla ser que ell ha estat amb tres o quatre col·legues, doncs, de la més íntima influència, i ha decidit això, no? I penses, ostres, com es decideix la política en un moment i per quantes persones, no? Ara bé, realment jo crec que és una bona estratègia, ja veurem el resultat, però per ara ens ha patit a tothom, i aquí estem dient i valorant que ha sigut positiu, no?
Eulàlia. Al final avui és un dia de ressaca electoral, no? Llavors les ressaques les pots passar de dues maneres. El
havia de ser-ho, no? Jo em
dormint,
pensava bé avui...
prenent aigua i Pedro Sánchez
amb els dies que fèiem, no? Que dèiem, això es farà llarg, però dilluns que ve,
exacte,
ja podrem analitzar tranquil·lament els resultats.
Exacte, doncs no hi ha hagut marge, no? I a mi també m'ha agafat totalment desprevinguda. A toro passat és evident que és un gran gir, perquè al final això vol dir que si no fins al mes de desembre hauria d'estar aguantant les crítiques, no?, posant en dubte la seva legitimitat, etc. I avui també és un dia que al final, com a mínim, jo estava pendent de què passava en els partits, sobretot a nivell català, no? Jo estava pensant, bueno, a veure què passa, no? Què fa Colau, si diu una cosa més cap aquí o més cap allà a l'entrevista, no?, dels matins, a veure què diu Trias, si obre la porta o no a governar d'aquesta manera o d'aquesta altra, a veure si Esquerra dimiteix algú... Per tant, aquesta era com jo m'he llevat aquest matí, no?, de dir, bueno, a veure les executives dels partits a quina hora són, no?, i a la tarda ja sabrem, no?, si hi ha algun moviment, i de cop ha quedat tot paralitzat, no? No només paralitzat, sinó que, clar, Podemos i Sumar mateix tenen 10 dies per posar-se d'acord amb el que no s'han pogut posar en pràcticament un any, no? Vull dir que és fascinant. I jo crec que Pedro Sánchez té això, eh? Pedro Sánchez és una persona que té la capacitat de, més enllà de caure dret, bastant dret sempre, veurem ara com li surt aquesta jugada, això ho direm d'aquí dos mesos, ara ja estarem analitzant les eleccions.
Sí, sí.
Vull dir, això serà fantàstic.
6 setmanes comença la campanya, 8 setmanes, exacte, tornem,
no,
a tenir eleccions.
Tu no havies dit que marxaves, que feies vacances,
ja veurem,
no?
Ja veurem,
l'últim dia vas dir sí,
ja veurem,
que
ja veurem.
El que passa que hi ha una cosa que jo crec que aquesta notícia, aquells pactes que podíem preveure, o que aquest dematí quan ens hem aixecat pensàvem que podien ser, per exemple, a Barcelona, no? Aquelles possibilitats de si tries encara que fos...
Ara hi entrarem, Isabel.
Amb aquest anunci
han quedat bombardejats
alguns dels pactes que pensàvem que podien ser.
Però això va molt bé, per negociar va molt bé, no està en el focus.
Ara veurem també, ara ho analitzarem tot plegat, perquè és evident que avui hi ha moltíssimes arestes i que haurem de posar una miqueta d'ordre. Si us sembla, fem una pausa i també de seguida anirem cap a Madrid amb els nostres corresponsals a la capital espanyola, amb l'Arnau Mañé i el Jordi Armenteres, perquè ens expliquin també tots els detalls de com ha anat aquest anunci de Pedro Sánchez i també les reaccions per part del Partit Popular. Ara tornem.
RAC 1.
Aquest any el Saló de Ford és a Ford Covesa.
Oportunitats irrepetibles com...
Ford Fiesta per 18.500 euros.
Ford Focus per 20.800 euros.
Ford Kuga per 22.800 euros.
I moltes més ofertes amb entrega immediata.
El Saló de Ford és a...
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford...
pensa en Covesa.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar, si te encuentra y ven a comprar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
Un quart de 10 de la nit, com deia ara l'Eulàlia, d'aquí 6 setmanes, que torna a començar aquesta roda de la campanya electoral, i d'aquí a 8, per tant, d'aquí 2 mesos just, que tornaran a ser a eleccions, i justament ara ho dèiem, mira que feia dies que dèiem això, si s'està fent llarg, si s'està fent curt, doncs ara, en fi, que ve una altra estocada una altra vegada, i de fet, com dèiem ara, volíem connectar amb els nostres dos corresponsals a Madrid, amb el Jordi Armenteres, bona nit.
Hola, bona nit.
També l'Arnau Mañé. Arnau, bona nit.
Bona nit.
Ara els preguntava també als tertulians si estaven sorpresos per l'anunci. No sé des de Madrid com s'ha viscut tot plegat, si hi havia alguna cosa, com ara deia l'Enric, no? Quan ja s'ha anunciat, Jordi, t'ho pregunto a tu també, perquè t'he sentit aquest matí a la tertúlia del Món, no? Que explicaves, Pedro Sánchez ha convocat, però serà a porta tancada. Aquí ja han començat les sospites, Jordi?
No. No, ni molt menys. No.
Gràcies
no.
Per la sinceritat.
No, a veure, aquí hi ha hagut un element que és Pablo Iglesias, que com cada dilluns al matí de la tertúlia...
Sí,
del...
i
clar,
tant.
És que Pablo Iglesias probablement ho sabia. A veure...
Vols dir?
Sí. A Moncloa s'ha dormit molt poc avui. No sabem si la decisió s'ha pres de matinada o a primera hora del matí, però sí que entre 9 i 10 del matí s'ha començat a comunicar a tot el Pinyol i al rei, al cap de l'Estat, perquè a més és preceptiu per llei que es faci d'aquesta manera. Hi ha hagut trucada de Pedro Sánchez a Felip VI. Sabem que Pedro Sánchez ha trucat ministres, no sabem si els ha trucat a tots o n'ha trucat uns quants, però sí que ha trucat a ministres de Podem. Llavors,
no sabem si Irene Montero entra o no dins d'aquesta roda, no?
Molt malament les coses estarien a Podem si Pablo Iglesias no sabés a les 11 en punt del matí que Pedro Sánchez era a punt d'anunciar eleccions. I, de fet, ell ho ha plantejat. Mm. Ell ha dit, m'arriba que hi haurà un moviment de tauler que alterarà tota la situació política. Mm. I a l'acte s'ha dit, poden ser tres coses.
Ha posat tres possibilitats, no?, sobre la taula.
O que trenca, o que convoca eleccions... que plega d'alguna manera, deia, no? Llavors, a partir d'aquí, la sorpresa és enorme. Ens vam anar a dormir que ningú, òbviament, esperava aquesta decisió. Hi havia una reunió convocada de l'executiva del PSOE aquest matí per valorar resultats, que és el més habitual del món i més després d'una desfeta. Aquesta reunió era 11:15. Ens ha sorprès que de cop i volta, que eren 9:15, 2-3 del matí, ens ha dit la reunió del PSOE passa a 12:00. No passa res, passa a 12:00. I de cop i volta arriba l'anunci d'aquesta compareixença.
Clar, no sé si recordeu algun precedent, no?, d'algun moviment com aquest de Pedro Sánchez després d'aquests resultats electorals. Sí que hi ha hagut dimissions, però aquesta, una convocatòria d'eleccions, no sé, Enric, tu que potser portes més anys, si recordes alguna vegada que hagi passat alguna situació similar.
Home, jo estava fent memòria, moviments així sobtats. El Jordi Pujol ens tenia acostumats a vegades. Recordeu que hi ha pujat a la Neto.
Convocar eleccions des de la Neto.
Exacte, que hi ha pujat a la Neto i convocar eleccions des d'allà. I... sí, però molt poques vegades s'ha produït una cosa d'aquestes. A veure, amb el manual polític a la mà, i si, en fi, mirem el que passa, per exemple, a països que tenen democràcies més antigues que la nostra, doncs és molt evident.
És més habitual, no?
Quan et fots una castanya d'aquest tipus, doncs convoques eleccions. però no perquè has tingut un mal resultat només, sinó perquè a aturar la sagnia. És a dir, ara tu imagina't d'aquí al desembre, que tocaven les eleccions...
S'havia fet molt llarg, això,
aguantar 6 mesos de canya al mono, d'una pila de càrrecs dels socialistes desbancats i de tota la dreta demanant-li que convoqui eleccions, amb una, onada que és imparable. Per tant, per aturar aquesta sagnia i fent una mica de comptes, si convoca ara... segurament la castanya serà inferior i pot tenir encara alguna possibilitat de desbancar o formar govern alternatiu a la dreta. Quan més temps passa després d'un mal resultat com aquest, és pitjor i és inaguantable des d'un punt de vista d'opinió pública, de mitjans i políticament, cada vegada que anés al Congrés dels Diputats o al Senat seria un xou. Per tant, jo crec que és un moviment interessant que, a més, també unifica a la seva esquerra. És a dir, obliga a tota aquesta fragmentació que té en l'entorn d'Unides Podemos, etc., els obliga a posar-se d'acord i a unificar-se en 10 dies. O sigui, perquè si no, això, aquest barco s'estavella, això serà un naufragi. Per tant, des d'aquest punt de vista, bé, és de manual, però està bé que també en una democràcia com l'espanyola es llegeixi en aquests termes i s'avanci a les eleccions quan realment tens senyals de que vas malament.
Jordi, creus que l'estratègia del PSOE, en aquest cas de Pedro Sánchez, passa pel que deia ara l'Enric? Perquè també és arriscat, no? Perquè el PSOE també, d'alguna manera, s'ho està jugant al tot o res.
A veure, l'entorn de Moncloa diu això, que la jugada, òbviament, és molt arriscada. Però al final és un all-in del pòquer, o tot o res, i aquest tot o res s'ha de resoldre en 7 setmanes. Mira, aquesta tarda un company, un periodista, em recordava la història de les 7 vides del gat, no? I s'ha dit moltes vegades que Pedro Sánchez té més vides que un gat.
Sí.
És que podem repassar, si voleu.
Sí,
però...
sí. Dir, és que és... Tens tots els moments que Sánchez semblava que la cosa anava pel pedregar i s'ha salvat d'aquests moments?
No, però és que és molt fàcil recordar-los. Clar, guanya unes primàries per sorpresa derrotant a Edu Medina, Eduardo Medina i un altre candidat que hi havia. Això era 2017. Plega per no haver de votar Rajoy. Se'l fa fora. Torna en primàries contra l'aparell, contra Susana Díaz i Patxi López. Moció de censura. Guanya eleccions. Hi ha una segona convocatòria electoral després, la repetició electoral, on Ciutadans comença a desaparèixer.
Sí.
Clar, des de fa 5 anys el PSOE ha guanyat totes les eleccions estatals i a partir d'aquí... Clar, és que a partir d'aquí anem a un volcà, una pandèmia, una guerra, i a més el tema Filomena, que a Catalunya no va arribar tant, a l'Estat sí que hi va haver molts problemes amb aquella mega tormenta de fa més de 2 anys, no?
I després també hem tingut indults, i ara més recentment hem tingut la llei del només sí és sí, no? Vull dir que són moltes situacions que han posat a Pedro Sánchez contra les cordes.
Sí, i a partir d'aquí ara és una més. Serà la definitiva? Això ho diran les urnes. Serà l'última, probablement, no?
Com ho veieu, la resta, aquesta estratègia de Pedro Sánchez, que dèiem, li pot sortir bé o li pot sortir molt malament, no, Eulàlia?
Segurament, més enllà de protegir-se del linxament que rebrà de certs mitjans de comunicació i sobretot de la dreta espanyola, també es protegeix dels seus. Jo crec que el moviment de Pedro Sánchez d'avui també hi ha una part de protecció purament interna dins del PSOE. No deixar, penseu que barons com Lambán han perdut feus socialistes des de fa forces anys. Llavors, aquesta, no, aquesta frustració interna dels barons, que ja són molt crítics anormals amb Pedro Sánchez, imagineu-vos ara. Per tant, jo crec que hi ha una part que ell el que fa és una protecció absoluta cap als seus, també no el critiquin i sobretot no el qüestionin com a candidat. No? Per tant, jo crec que amb això també li fa servir la decisió que ha pres. I després hi ha una altra cosa, que és que des de Catalunya jo crec que avui, quan s'han convocat eleccions, hi havia un punt de no entendre des d'aquí Catalunya, perquè clar, ha passat el contrari. O sigui, a Catalunya el PSC ha tret uns resultats fantàstics,
sí,
no? I en canvi, llavors, per tant, ahir hi havia com una mena de contradicció, no? De dir, ostres, a Catalunya el PSC ha tret uns resultats fantàstics, i en canvi la lectura que s'estava fent des de Madrid, no? I des de l'estat espanyol era, ostres, el PSOE ha tret uns resultats pèssims, no? Llavors avui no, algú fins i tot ha dit, què vol, capitalitzar els bons resultats? No, no, clar, no estava capitalitzant els bons resultats, estava intentant parar la sagnia, com deia l'Enric, no, dels mals resultats arreu. O sigui, el fet d'haver perdut, per exemple, el País Valencià, haver perdut les Illes Balears, que a més no només eren feus importants, sinó que a més eren... els dos en aquest cas eren líders que eren força un pilar per Pedro Sánchez, no? Per tant, ell ara, clar, és que ara li queda unes comunitats autònomes en què pràcticament no hi ha lideratge del PSOE, no? Per tant, l'únic que pots fer en aquests casos és un gir de volant, i jo crec que al final també s'equivocarà qui no ho llegeixi com a gir que han de fer girs de volant. O sigui, quan ara parlem una mica de les municipals, jo crec que és imprescindible també els partits catalans, i no només els partits catalans, Podemos i Sumària ho estan fent. Tens 10 dies per fer alguna cosa eloqüent, perquè amb els missatges que es va donar ahir a les eleccions, seguir com fins ara, o sigui, que per exemple Esquerra es plantegi presentar Rufián, ostres, això és no haver entès res del que va passar ahir. O sigui, ja entenc que ara en un mes i mig és molt difícil poder, no, poder trobar un nou candidat, però al mateix temps és donar, donar una imatge als ciutadans que no ets conscient de la derrota que vas patir ahir, no? Per tant, ara veurem
també en els partits catalans i en aquesta proposta que ha fet Junts avui, que fa una crida doncs, a tot l'independentisme plegat de cara a aquestes eleccions espanyoles. Isabel, però estàvem dient, no?, aquest moviment de Pedro Sánchez, creus que li pot sortir bé aquesta estratègia? És a dir, ara el Jordi Armenteres deia, Pedro Sánchez, hem dit moltes vegades, sembla que tingui 7 vides, de moment totes li han sortit bé. Aquesta també li sortirà bé o és més arriscada?
Jo crec que és l'últim pistoletazo, és a dir, si això no li surt bé, s'ha acabat Pedro Sánchez, no? Jo crec que és l'estratègia millor per tal de poder sobreviure, que ja veurem quina rentabilitat. Jo crec que Pedro Sánchez té un full de ruta propi, val? I evidentment en aquest full de ruta propi no s'esperava aquesta debacle del que ha estat a la resta de l'estat espanyol, no? I que, per tant, aquestes pèrdues de, no només dels municipis, sinó també de les comunitats autònomes representa realment un varapalo. Però crec que en aquest full de ruta propi ha calibrat molt els riscos i les avantatges que pot tenir amb un gest com aquest, no? Jo crec que en aquí li passarà una factura, o li ha passat, ell ha reconegut que li ha passat una factura fer servir de bisagra uns partits com Som Bildu i Esquerra Republicana, i en canvi Esquerra Republicana li ha passat una factura en les eleccions municipals el fet d'haver acompanyat en els pactes de govern a la resta de l'estat espanyol al PSOE. Jo crec que en aquí tots n'han après, veuran a veure quina rentabilitat troben en les noves estratègies que hauran de fer servir uns i altres, és a dir, ara aquí es començarà a renegar d'uns socis en un moment donat per tal de trobar una rentabilitat política. I jo crec que el problema d'aquí és que, així com el PP a la seva dreta no té cap problema, està a Vox i està molt ben consolidat i es reparteixen l'electorat segurament d'una manera molt tranquil·la, en el cas de Pedro Sánchez i Podemos i Sumar ja tenen un problema a l'esquerra del PSOE, que és aquesta disgregació de partits polítics pot passar una factura electoral que impliqui que s'han d'entendre per nassos, perquè el que viene el lobo ha deixat de fer por. I jo crec que aquesta...
Perdoneu que discrepi, però és que no té full de ruta Pedro Sánchez. Pedro Sánchez és el rei de la improvisació, ho demostren totes les catàstrofes d'aquests últims 2 anys i ho demostra tota la seva vida política recent. És més, el full de ruta estava perfectament escrit, passava per una presidència de la Unió Europea que arrencarà efectivament el dia 1 de juliol. De fet, 17-18 hi ha una cimera importantíssima a Brussel·les que ell presidirà, que és la cimera de la CELAC, Unió Europea, amb Amèrica Llatina. Això vol dir que Pedro Sánchez desapareixerà literalment 3 dies a una setmana de les eleccions? No, una setmana no, 6 dies de les eleccions.
Sí, sí.
I el full de ruta era aquest. El full de ruta era aguantarem fins a finals d'any, el seu entorn sempre deixava molt clar que les eleccions eren principi de desembre, si no gener, que també podien ser legalment el mes de gener, i que tots els esforços que s'han fet aquests últims 3-4 mesos anaven centrats a aquesta presidència espanyola de la Unió Europea. N'estem farts que ens expliquin coses d'aquestes. I el calendari electoral era el que era i es respectava. Aquí el gran tema és si la decisió la pren de matinada o la pren aquest matí. Ahir no la va prendre. Bàsicament perquè ahir el PSOE, a 2:15 de la nit, estaven dient que no es creien les enquestes que sortien i no es creien tota aquesta marea blava que deien que els arribava. És que deien que no hi havia cap mena de credibilitat per creure's allò. I al final aquestes
enquestes... L'Enric fa que no amb el cap.
d'endavant.
No, jo crec que una cosa és el que diuen i l'altra el que tenen. És a dir, el govern i la Moncloa tenen grans especialistes i saben, sobretot quan acaba la jornada electoral, quin és el pa que s'hi dona. És a dir, jo crec que ahir a la nit, quan, mentre deien que no es creien les enquestes, tenien assumit que la dimensió de la catàstrofe era gran.
Els hi ve d'un escó en molts llocs, a masses llocs.
El que passa
llavors, segurament, demà, quan treguin conclusions, diran, nosaltres no hem fet els deures, però qui sobretot no l'ha fet és la nostra esquerra, perquè s'han quedat en molts llocs sense sumar el 5% i, per tant, sense aportar el que ens aportava la majoria absoluta. I aquesta probablement serà la conclusió que ens donarà demà el PSOE.
Digues, Isabel.
Jordi, jo respecte al que tu dius del full de ruta, jo crec que precisament tenir un full de ruta vol dir que quan tens una previsió de caure, i és veritat allò de la presidència europea, treus de la màniga, aconsegueixes que tornis a ser el foco, és a dir, que tu no perdis el foco d'interès, i no perdis el foco d'interès, sigui com sigui. I tornem a tenir el foco d'interès en Pedro Sánchez. Jo crec que aquesta és una estratègia que des del principi de la seva vida política ha anat amb més o menys èxit utilitzant i que ara de nou torna a utilitzar. I a mi em sembla que aquesta és la qüestió, no? I que probablement aquesta, la presidència de la Unió Europea era el seu objectiu final, sí, però no podia assumir, des de la meva perspectiva, una presidència absolutament qüestionada de manera interna en l'estat espanyol. Jo crec que precisament assumir-la sense la força i la prestigi que requeria era algo que per una qüestió d'ego potser, però que ell no estava disposat a assumir.
Jordi, et volia preguntar si se sap o es pot intuir qui són aquest pinyol de Pedro Sánchez que el poden haver ajudat a prendre aquesta decisió. Qui és el nucli dur que normalment pren aquestes decisions amb ell?
L'Enric ja reconeix perfectament bastant l'entorn de Pedro Sánchez, però al final hi ha Òscar López, òbviament, com a cap de gabinet en aquests moments, que és qui substitueix a Redondo en el seu dia, i aquest matí la peça que feia La Vanguardia, a veure, era una esmena a la totalitat de l'estratègia bastant, bastant divertida de llegir. Qui hi ha també en aquests moments en aquest pinyol? Francesc Vallès, el secretari d'Estat de Comunicació. Francesc Vallès va ser diputat del PSC, va ser un dels damnificats també quan hi va haver tot el tumult procés, i Pedro Sánchez ara el recupera. Francesc Vallès, aquell diputat que en el seu dia li diu a José Ignacio Wert, ministre d'Educació, usted lo que pretende es españolizar a los niños catalanes. Sí. I José Ignacio Wert li va respondre que sí. Doncs bé, Francesc Vallès en aquests moments és el secretari d'Estat de Comunicació i és qui dirigeix tota la política comunicativa. O sigui, si avui no han entrat periodistes a Moncloa és perquè Francesc Vallès ha dit no cal que entrin. No hi fan res aquí, en aquests moments. I quin és el problema també de Pedro Sánchez? Que precisament per totes aquestes vides que ha anat cremant com un gat, el seu pinyol cada vegada s'ha anat reduint. Per què? Perquè les desconfiances han anat aflorant. Però sí que és veritat, i parlàvem abans
també
de la situació del PSOE en aquests moments...
Ha anat prescindint de molta gent que tenia...
Sí, totalment. A cada vida el que ha fet és cremar vides per altres bandes. Recordeu qui era José Luis Ábalos, ministre de Foment, fa 4 dies. Qui és en aquests moments? Doncs un diputat que es passeja pels passejos del Congrés i que pràcticament no té intervencions. I aquest era el seu mà dreta, fins que se'l va carregar a la crisi de govern de fa un parell d'estius. Llavors, a partir d'aquí, el nucli cada cop ha quedat més reduït. Sí que és veritat una cosa, que amb els últims canvis el que va fer va ser afiançar-se al PSOE. O sigui, ara que parlàveu de l'embant, de barons més o menys díscols, de la situació del partit, en aquests moments el partit està pro Sánchez, i això s'ha mostrat molt en aquesta campanya electoral que va quedar el divendres, perquè feia ben bé una dècada que el PSOE no era capaç de muntar els mítings que ha muntat ara.
Lluís.
La veritat és que hi ha tantíssims titulars que un no sap per on començar. És una miqueta així. I Pedro Sánchez sap perfectament... Bueno, no fa puntada sense fil. Jo crec que té molt analitzat el que ha succeït. Ara diré a l'Eulàlia que el PSC havia obtingut un meravellós o un magnífic resultat a Catalunya quan en realitat ha perdut 60.000 vots. No pots entendre la pujada, perquè el que sí ha aconseguit són capitals molt importants al Partit Socialista, que no es pot entendre sense la davallada d'Esquerra Republicana. I després hi ha un aspecte sociodemogràfic molt, molt, molt important, que estic segur que el president del govern sí té analitzat. A Espanya hi ha 4.050.000 segones residències. 4.050.000. El moment de màxima ocupació d'aquestes segones residències és entre el 15 de juliol i el 15 d'agost, on hi ha una mitjana de 2,3 adults a cadascuna d'aquestes. Això vol dir més de 9 milions de persones desplaçades un cap de setmana del 23 de juliol. No sé si aquest, però l'any passat, el 23 de juliol, hi havia 9 milions d'adults desplaçats, i no desplaçats a 50 quilòmetres, com fem moltes vegades a Barcelona, que tenim a l'apartament, a Sitges o a Sant Pol, no. Són 250 quilòmetres la mitja de la segona residència, perquè tota la gent de l'interior busca les platges. Clar, tot això li confereix jo sóc molt conscient de que tenir una segona residència no ho té tothom, i per tant és de les classes privilegiades, i les classes privilegiades tenen un tipus de vot determinat, i crec que també està buscant això. El moment sociodemogràfic més oportú, o més que més facilita un bon resultat o un no tan mal resultat pel Partit Socialista Obrer Espanyol, és entre el 15 de juliol i el 15 d'agost, perquè hi ha molt desplaçat que haurà de mobilitzar-se per votar. I és cert que la dreta espanyola està especialment mobilitzada i li fa molt complicat votar un 23 de juliol.
No només de segona residència, sinó que pot ser que
de viatges, de vacances,
etcètera, ja tingui les vacances contractades per aquests dies, perquè ja no és període escolar, per tant pot ser que moltes famílies ja faci mesos que s'hagin organitzat les vacances.
De famílies que es poden permetre luxe de viatjar i de no quedar-se a la ciutat, etcètera. Tot això té una connotació sociodemogràfica que estic convençut de que tenen molt analitzada.
Crec que el que està buscant Pedro Sánchez al final amb aquesta decisió és que ahir, no, les persones que ens considerem d'esquerres, vam anar a dormir aclaparats per aquests resultats arreu de l'estat espanyol de l'increment, no, de la dreta i de l'extrema dreta, no? Llavors, al final el que està fent Pedro Sánchez és mobilitzar l'electorat d'esquerres sota pressió. Sota pressió. O sigui, quina millor mobilització tens quan serà recent aquest regust amarg amb què molts ens vam anar a dormir ahir, no només pels resultats a Catalunya, sinó també una mica aclaparats del que havia passat arreu de, no, de moltes comunitats autònomes a nivell espanyol. Què millor per mobilitzar l'electorat d'esquerres, que sabem que es mobilitza menys que l'electorat de dretes, que sabem que no, que ara mateix està desencisat, etc. Què millor que l'espantall de l'extrema dreta posat a la cara, quan a més com això condicionarà els pactes que es puguin fer, no només a nivell local, que aquí són els que viurem a Catalunya, sinó també a nivell de les comunitats autònomes. O sigui, tu te n'aniràs a unes eleccions en què tu els hi podràs dir: fa dues setmanes PP i Vox van pactar això, 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 això. Llavors l'espantall serà tan real i tan visible i tan recent que, ostres, la mobilització de l'esquerra serà forçosa.
I en realitat...
Un segon, que l'Arnau Mañé, que el tenim aquí penjat des del principi, sí. Arnau, que no li hem dit res, volies dir alguna cosa, Arnau?
No, sobre això de la participació, justament avui el PP, no de forma oficial, però sí l'entorn de Feijóo, ha deixat caure, com qui no volia la cosa, una teoria en aquesta línia del que dèieu, que la data del 23 de juliol, en plena temporada d'estiu, en plena vacances d'estiu, podria tenir un component polític electoralment pensat. Potser és una mica enrevessat, però ara ho dèieu vosaltres, segones residències, ja de vacances, famílies amb cert poder adquisitiu, han deixat caure des del PP que potser Pedro Sánchez sí que tenia calculat una mica aquesta data. Ara, això són càbales que evidentment s'improvisen a correcuita i que no sé si tenen algun fonament.
Clar, Arnau, per part del Partit Popular, com ara deies, m'imagino que la sorpresa també ha estat majúscula després d'aquest anunci de Pedro Sánchez, perquè pràcticament estaven celebrant els bons resultats d'ahir a moltes comunitats autònomes i no els ha deixat ni mig dia per poder-ho celebrar, que ja ha sortit amb aquest anunci. No, com s'ha rebut des del Partit Popular?
Clar, és el que dèieu, eh? Sánchez fa saltar pels aires el calendari, ha fet saltar el calendari dels ciutadans, dels periodistes i dels partits, evidentment, dels líders, i Feijóo, evidentment, també comptava amb tenir uns quants mesos més, fins a finals d'any, per rodar, per tenir més presència, agafar més pes polític, però, evidentment, ara s'ha d'activar. No és l'únic a qui agafen els mitjans al ventre, evidentment, perquè tots, si fa o no fa, estan iguals, però ell, en el seu debut en la política espanyola, home, doncs sí, l'agafen a contrapeu. I sobre la data, que ho preguntaves, el que diuen des del PP és, a part d'aquesta teoria, que la deixen com qui no vol la cosa sobre la taula, és que els enganxa preparats per encarar-la. Admeten que hauran de fer a correcuita les llistes, a correcuita engegar la maquinària, però que estan preparats. I que,
no, com a mínim, home, això és arriba... el que han de dir, no? Perquè, evidentment, no poden sortir sí. a dir ostres, ens va molt malament, no?
No, i de fet...
Feijó fa un any que reclama eleccions.
Es pengen la medalla de ser ells qui han provocat que Pedro Sánchez convoqui eleccions el dia després del 28 de maig.
Molt breu,
sí, en tot cas estan aplaudint el cop d'efecte, no la idoneïtat d'aquest cop d'efecte, que no sabrem fins al dia 24 de juliol. Però és evident que és un all-in en tota regla, és o tot o res, i la veritat és que el PP ha augmentat un 30% el seu vot i el PSOE l'ha baixat un 10%. Per tant, hi ha hagut 40 punts de diferència que cal fer el que sigui, i el que sigui és l'anunci d'avui.
El que passa que...
Isabel, que t'ha saltat el torn, que anava el Raimon, que fa molta estona que s'espera. Raimon i després Isabel.
No, jo estava pensant ara, quan parlava de les cabales, aquesta cosa rara que ha fet avui el Alfonso Rueda, el president de Galícia, no? Que semblava que anava sí. també a convocar, i de cop i volta, no? Jo la convocatòria de... No? Convoco, però no convoco.
Hi ha hagut el rumor, eh?
Sí, sí, no, hi ha hagut el rumor.
Surto per dir que no convoco, no?
Sí, però que raro que s'afegeix una segona cosa. A Galícia és l'única comunitat autònoma on Vox ha tret només un regidor, no? És a dir, que és un PP que és el de Feijó. I és una maquinària que potser en algun moment allà s'ha estat discutint, no? Hosti, que com fem, no? És a dir, qui dona el suport, qui és aquí la base, no? D'aquesta situació. Però jo, pensant no, amb el que esteu explicant, jo crec que hi ha un element aquí molt important, que és que el Pedro Sánchez, fent números, òbviament li té un escenari molt clar, un Vox que és resistent, és a dir, Vox aguanta, no és un fenomen d'una extinció del PP contingent, tal, no és tampoc Ciutadans, no és una cosa allò que aparegui...
Al revés, s'alimenta de Ciutadans.
Al contrari, i és resistent, amb una ideologia molt forta, amb una sociologia molt específica i tal, i per l'altra banda, per contra, té la tropa de Pancho Villa. És a dir, que... I llavors aquí té un problema aritmètic. I al final, jo crec que la decisió que ha pres és tremendo, no? Però encara li haurà d'anar el que estava, tot allò que havia a la seva esquerra, li hauran de donar gràcies per fer de coach, perquè ha estat el Pedro Sánchez el que ha posat ordre, ha dit 10 dies o res. És a dir, que què fa ara la Yolanda Díaz? És a dir, que no és una cosa de...
Què fa? Què ha de fer ara Yolanda Díaz? A veure, Raimundo.
Joaquim Mollo, mira, però és personal, eh? Jo crec que Yolanda Díaz s'ha de desfer de Podemos. Ah, sí.
Uau!
Sí,
carai.
Sí, punqui.
Per
sí,
què?
Crec que, de fet, s'hauria d'haver desfet de Podemos a la que Iglesias la va anomenar com la va anomenar. És a dir, que hauria d'haver agafat el moment d'Iglesias de perdre les eleccions a Madrid, de quedar penjat fora de l'Ajuntament, tal qual, i dir, bueno, vale, molt bé, ara sóc jo, pues aneu a veure.
Aleshores es picola el vot de l'esquerra, li sortiria malament, la idoneïtat no seria la correcta.
Jo crec que, i això l'hem vist ahir, els resultats a la mà, és a dir, Podemos no té electorat, no és Vox. És que per contra Izquierda Unida sí pot ser una cosa més semblable a allò que és Vox. És a dir, que sí que hi ha... De fet, és curiós, però si comparem els resultats d'Izquierda Unida amb els resultats de Podemos, tornem a veure una Izquierda Unida desgastada, històricament i el que vulguem, però prou resistent. No la veus aparèixer en Astúries, que són feudos històrics d'Izquierda Unida. I clar, sobre això... que a més té històricament una tradició i una entesa al Partit Socialista, són aliats a nivell autonòmic i local de tota la vida, Sánchez sí que pot construir. I per contra, amb aquesta cosa de Podemos, que està dirigida des d'un programa de les xarxes amb unes estratègies comunicatives, són delirants, home, no. I jo crec que la Yolanda faria bé tallar ràpid i a lo seu.
Isabel.
Bueno, jo crec que veurem en els propers dies com acaba això, no? Com acaba aquesta pugna i quina posició ideològica i quina defensa fan d'aquesta esquerra a l'esquerra del PSOE, no? I respecte al que parlàvem abans de la participació i de la pèrdua de vots, recordem que aquí hi ha hagut una gran abstenció i, per tant, que tots els partits han perdut vots. És a dir, no només ha perdut PSC, ha perdut Junts, ha perdut Esquerra, és a dir, tots han baixat per un tema de participació. Per tant, realment hi ha hagut molt poca participació que ha implicat que guanyi qui hagi guanyat, han tingut menys vots cada un dels partits. Respecte al que parlaven abans en Jordi i l'Arnau, a mi m'interessa saber també la seva opinió, si creuen que la campanya del PP seguirà amb la sinergia que els ha aportat aquesta rentabilitat. És a dir, com que la campanya és immediata, és a dir, d'aquí 10 dies es consolida i han de tornar, es convoquen una altra vegada, i per tant comença una vegada la precampanya, ha sigut evident que el PP ja ha servit molt bé la campanya, no tant de propostes, sinó de criticar l'acció del PSOE amb aquestes, primer amb el seu soci i després amb aquells socis puntuals que ha anat tinguent i que li ha aconseguit una rentabilitat a la resta de l'estat espanyol. Aquesta serà la campanya que orquestarà el PP per tal d'aprofitar aquesta onada, que a mi em sembla una mica pobra, perquè clar, té una rentabilitat, però clar, una rentabilitat que jo crec que hauria de ser caducable, però no sé fins a quin punt a la resta de l'estat espanyol aquesta és la real campanya i la que pot fer que el PP guanyi les properes eleccions.
És l'única, i aquesta campanya es diu derogar el sanchisme, ja està.
I punto. Per tant, Arnau, digues. Prova en si mateixa.
Jo anava a afegir que és una campanya molt madrilenya. No sé si la resta de l'Estat, només cal veure el País Basc, on ha guanyat Bildu com a força més votada a tot el País Basc, no sé si li ha servit gaire al PP. Ja sé que no és extrapolable segurament a la resta de l'Estat, però home, jo diria que és una campanya molt madrilenya, que els hi ha funcionat a Madrid sense cap tipus de dubte, però home, per fer unes eleccions espanyoles a tot l'Estat, potser s'ho hauran de replantejar.
Jo amb això volia incidir, perquè una de les jugades, no, que incorpora aquesta convocatòria inesperada de les eleccions és també en clau del rival. És a dir, el Partit Popular sabeu que té, ara que deia Madrid, que tenen una dues ànimes, no? L'ànima ayusista, no? L'ànima de Díaz Ayuso, que acaba de fer una majoria absoluta i que ella mateixa no se n'amaga de voler ser la propera lideresa del Partit Popular a nivell de tot Espanya, i per contra de Feijó. En canvi, ara ja no tenen temps de fer això. És a dir, aquest canvi, aquest sorpasso, aquest canvi de cavall, de lideratge, de candidat del Partit Popular, ara no el faran. I jo crec que internament també el Pedro Sánchez i els seus assessors pensen que és millor rival, és a dir, és més fàcil, en termes polítics, abatre Feijó que abatre Ayuso, en termes de discurs, en termes d'aquesta impregnació de, sobretot, l'extrema dreta i el discurs d'Ayuso, que és molt proper en aquest espai. Amb la qual cosa, amb aquest moviment ràpid, el que fa és desactiva Ayuso, a no ser que tinguem una sorpresa. Que no,
no podem dir que no, no perquè ara ja
però posats a fer sorpresa. Desactiva Ayuso i situa Feijó com el Tomás Lodejas.
És que Ayuso també queda desactivada, paradoxalment, perquè té una majoria absoluta. És a dir, que ara Ayuso ja no ha de fer equilibris pensant en Vox. És a dir, és probablement dels pocs que arriba, és a dir, la resta del PP a la resta de territoris sí que patirà. A veure com s'ho fa en campanya electoral pues, a l'estilo Mañueco, no? És a dir, bueno, a veure com fem aquí. Però, clar, curiosament, jo crec que això és molt important per la centralitat que té pel Partit Popular Madrid. I en aquest sentit, jo crec, ahir pensava veient, no?, a Feijó i com l'escenografia aquesta a Génova i tal, jo diria que aquests d'alguna manera s'estan repartint els rols, no? És a dir, bueno, ara et donem el pas a tu, ara tal, Madrid ja ha fet lo seu, ja té la majoria absoluta i ara podríem anar cap al centre. I aquí la jugada de l'adelantament de Sánchez, en aquest sentit, està molt ben pensada, no? La línia de, bueno, pues, que no volíeu polaritzar, que ara em volíeu fer un viatge al centre i deixar-me a mi aquí, no, penjar de dalt. Jo, no, pues d'això no.
Mira, sobre aquesta imatge que dèieu d'ahir del Partit Popular al carrer Gènova, Arnau, tu que hi eres, parlaves precisament de la gran diferència entre el to i la reacció de la gent quan va parlar, per exemple, Díaz Ayuso, que quan va parlar Feijó, i és que les imatges, la cara també i l'expressió era totalment diferent, no?
Sí, no tant la reacció de la gent, que també, però jo crec que era més el discurs d'Almeida, el discurs d'Ayuso, sí. Eren discurs abrandats, fins i tot amb un punt populistes, de victòria en aquell moment, d'eufòria. I després va cridar molt l'atenció perquè va caure l'eufòria quan Feijó es va posar davant del micròfon. Sí que ho va intentar, en algun moment el van aplaudir, evidentment, però el to era molt diferent, l'eufòria era molt diferent. Són dues maneres de fer política, són dues maneres d'encarar un míting, o una... Sí, un míting, i que potser sí que marcarà la campanya. Sobre això que deu dels pactes, però avui Feijó no s'ha amagat de la seva conversa que ha tingut aquest matí amb Santiago Abascal, que no deixa de ser una manera de dir... o de fer un primer pas cap als governs de coalició entre el PP i Vox. No ho ha dit clarament, no ho ha concretat, però home, és el primer pas perquè els líders estatals, els líders del PP a tot l'Estat, comencin a negociar els seus governs autonòmics amb l'extrema dreta de Vox.
Hi havia un cert complex, no?, fins ara, o una certa contenció, sí, a l'hora d'establir aquests possibles pactes amb Vox, i sembla que ara ja s'ha perdut una mica.
És que justament això, és a dir, el tema de Vox, que feia... Quan sorgeix Vox, tothom va dir, oh, alerta...
Cordó sanitari.
Sí, cordó sanitari, ve el dimoni, etcètera, etcètera. I ara això ha saltat, o sigui, hem passat a una altra pantalla, perquè Vox ja governa, Vox ja està formant pactes, i per tant el PP ha normalitzat la relació amb Vox, i ara la gent no ho veu com el gran dimoni. I d'aquí ve el resultat d'ahir, eh? O sigui, el resultat d'ahir és que la gent, diguéssim, normal, pensa, escolta, tampoc són tan dolents, tampoc passa res si apareixen en un Parlament, no? I per tant...
Perdona,
en aquest discurs que ara sortirà en campanya de aturem la dreta, aturem l'extrema dreta, etc, etc, no sé si calarà gaire en un electorat que veu a Vox, bueno, com una certa normalitat.
Digues, Arnau.
Deia que, de fet, en la lectura que fèiem tots plegats dels resultats electorals, ja donaven per fet que el PP pactaria amb Vox a bona part d'aquests territoris, perquè, si no, la lectura i la victòria del PP hagués sigut una altra.
Eulàlia.
No, al final, això és l'eterna història, vull dir, això ja està altament estudiat, que donar ales a l'extrema dreta després fa que et ve com un boomerang, i ara anirà també arrossegant uns quants vots al PP, i potser un dia el PP es penedeix d'haver donat tantes ales a... I això també és extrapolable, al final, als resultats que vam tenir, per exemple, ahir a Catalunya. O sigui, jo crec que un dels grans decepcions o sorpreses d'ahir va ser els resultats de Ripoll, per exemple, l'entrada a Mataró amb 4, no? Pràcticament a totes les capitals de comarca, crec que aquest matí llegia menys Manresa, la resta de totes les capitals de comarca han entrat Vox amb un, dos, bueno, un segur que no, dos, tres,
Manresa
quatre,
també.
No, depèn, en moltíssims llocs.
Manresa,
per tant,
també, diu el...
Manresa també, doncs, crec que hi havia alguna ciutat, Armin, que no hi era, però en qualsevol cas, sí,
mira,
que és veritat que al final...
Manresa, per exemple, no ha entrat.
No ha entrat, doncs mira.
Ni Vox ni el Partit Popular.
Però al final això, el resultat de Ripoll és aberrant, no? Llavors, sí que és veritat que quan dones ales a l'extrema dreta, la gent ho normalitza i, per tant, doncs, ja no sembla tan malament, no? Jo sí que volia posar un altre element a l'equació, que és el tema de la Unió Europea. Jo crec que això també és un element important, que veurem com Pedro Sánchez capitalitza les primeres 3 setmanes de presidència, no? Com combinarà té fins i tot discursos importants ja les primeres 3 setmanes, per tant estarà combinant la campanya a Espanya amb tota la part de la presidència. Coneixent el PSOE i coneixent a Pedro Sánchez, jo crec que ho sabran capitalitzar, en trauran la màxima rendibilitat possible, i al mateix temps també a ulls de la Unió Europea, com avançava abans l'Enric, és una absoluta aberració, no? Pensar...
Sí.
Clar, és un desconcert total. Imagineu-vos que guanya Feijó, i que Feijó, que ara no tinc clar si parla anglès, he de dir, oi que no, Raimundo? Imagineu-vos... Chip-chap, com a l'anglès gallec aquest del Rajoy, no?
Deu ser... Més xap que xip,
exacte.
En tot cas.
Té millor anglès Feijó que Rajoy.
Imagineu-vos que de cop...
Vaja, no sé si és molt significatiu, Jordi.
De cop canvia, no? Canvia el líder del govern, no? Seria bueno, estratosfèric. Jo crec que això també... No sé si... La Unió Europea tampoc crec que avui estigui gaire contenta, diguem-ho així.
I no sé si això ha passat. Jo ara, tirada de memòria, no recordo...
Que algun país de la Unió Europea hagi canviat...
S'hagi canviat de president, no ho sé.
No, i en tot cas, el que queda clar és que el que viurem és el sanchisme en la seva màxima expressió, perquè no hi ha temps d'articular una estratègia de màrqueting electoral diferent a que no sigui això. És a dir, serà això amb la seva màxima expressió, en el sentit de que si, com deia el Raimundo, realment s'esmicula el que té a l'esquerra, serà una bona notícia pel sanchisme, perquè el vot útil acabarà en mans del PSOE. Per una altra banda, també viurem el divorci absolut en qualsevol postulat que sigui acostar-se cap als catalans. Un dels motius de la davallada del Partit Socialista és que ha abraçat i ha fet governable Espanya amb Esquerra Republicana, i això Espanya ven malament, i un dels grans problemes que ha tingut Esquerra Republicana és que va abandonar d'alguna manera el credo de l'1 d'octubre per fer governable Espanya, que és exactament antagònic al que l'1 d'octubre pretenia. I els dos han pagat això. Per tant, ell haurà de sanificar necessàriament aquest trencament absolut en qualsevol postulat independentista o de partit català, el fet de marcar un estil propi, i com deia l'Eulàlia, i ho vam avisar, ho recordo perfectament, en aquesta mateixa tertúlia fa 2 anys, quan es blanquejava l'aparició de Vox en les eleccions. L'hem blanquejat tant que el famós eslògan de si no hi vas ells tornen, mostrant la dreta com el gran dimoni, malauradament per la població espanyola, el fet que estiguin el PP i ja no diguem Vox lluitant per escons i lluitant per guanyar eleccions, avui és una realitat, una trista realitat, per no haver en el seu moment pres les decisions oportunes.
Deixem un segon perquè s'ha fet una mica tard i vull deixar marxar també el Jordi Armenteres i l'Arnau Mañé, que déu-n'hi-do els dies de campanya que porten i el que els espera de cara a les properes setmanes, així que ja va bé que descansin una mica. Però abans de marxar, Arnau, més enllà del PP, per exemple, sobre Ciutadans, demà en principi han de decidir si es presenten o no. No sé com pinta ara mateix.
Sí, de fet demà jo diria que és un dia clau en la història de Ciutadans, perquè la direcció nacional del partit es reunirà, diria que a la tarda, per decidir si es presenten o no, una cosa inèdita des del 2015, que van presentar-se per primera vegada a les Corts Espanyoles. Però ara mateix és una opció real, que no es presentin en aquestes eleccions, perquè molts dels dirigents de Ciutadans ja comencen a apostar per aquesta opció. De fet, avui Feijóo ja els ha demanat que s'ho pensessin bé per no dividir una mica més a la dreta espanyola, i més tenint en compte els resultats de Ciutadans ahir, que si vols els repassem. Mira, molt ràpidament, Ciutadans no ha entrat a cap comunitat on ahir hi havia eleccions, a cap. Això a les autonòmiques. Pel que fa a les eleccions municipals, Ciutadans ha passat gairebé això, d'un dia per l'altre, de gairebé 3.000 regidors a tot l'estat a menys de 400. És a dir, ha perdut un 85% dels seus representants als ajuntaments espanyols. Per tant, home, l'escenari és desolador i com a mínim convida a una reflexió de Ciutadans de cara a aquestes eleccions espanyoles d'aquí un parell de mesos.
Jordi, vols afegir alguna cosa més?
Mira, deixa'm aportar una dada perquè pugueu debatre sobre les esquerres, perquè s'ha dit a la taula que Yolanda Díaz hauria de trencar amb Podem. Hi ha un cas paradigmàtic, que és el de la demarcació d'Osca, la província d'Osca, a les eleccions autonòmiques d'ahir, que Podem treu un 3,90%, per tant no té representació. El PAR treu un 3,29%, no té representació. Trol existeix, en aquest cas ara ho existeix, un 3,18%, no té representació. Esquerra Unida, un 2,55%, no té representació. Equo, un 1%, no té representació. Suma tot això, 18 i pico, 19%. I aquest 18 i pico, 19%, amb el PSOE traient un 30%, això és majoria absoluta de les esquerres. I allà governarà PP i Vox amb un 35 per una banda i un 10% per l'altra. Vull dir que el tema de sumar esquerres, això t'acaba demostrant que si no ho fas tens un risc de perdre que és elevadíssim.
Jordi, Arnau, moltíssimes gràcies.
Anna, puc afegir?
Digues, sí, més? Si no voleu marxar, escolta'm, endavant,
no,
ja us podeu quedar.
Per acabar de complementar, que ara ho dèieu, una mica més suau, per acabar això. Entrevista a la revista XL a principis d'any. Feijóo admetia que no té un bon nivell d'anglès i ho justificava dient que la seva generació va aprendre francès a l'escola. Per tant, no té un bon nivell d'anglès i ell ho admet.
Queda clar. Raimundo, volies afegir alguna cosa sobre el que deia el Jordi, no? Ja que hi som.
Sí, una dada, no? Aquí important també, que és el cas de Masmadrid. Madrid, segona força, ha sobreviscut, l'ha guanyat el PSOE, ha aconseguit... És a dir, té unes dades que demostren que a vegades si, no anar junts si saps capitalitzar, i jo crec que això podria ser...
Sí, però hi ha prou temps per...
Però potser si sumes més Madrid i Podem, llavors el que fas és treure-li la majoria absoluta a Isabel Díaz Ayuso obligant-la a pactar amb Vox per governar. Aquesta és l'altra. Que aquest va ser l'embat de fa 2 anys de Pablo Iglesias dient, vaig jo a la Comunitat de Madrid perquè si no m'hi presento jo no arribarem al 5%. Van aconseguir el 5% mínim i precisament no hi va haver majoria absoluta d'Ayuso, entre d'altres, per això. Perquè l'esquerra sumava dos blocs potents, que eren Mas Madrid, que va quedar per davant del PSOE, i el PSOE. Llavors, allà està la majoria absoluta en aquests moments de l'Ayuso.
Però no hi ha temps d'estratègies unificadores. Aquest és el gran conflicte. I per això anava a lo del vot útil i el sanchisme.
Isabel, perquè volies... Junts avui Junts, no?, ha plantejat una estratègia...
Ara hi anirem, això, Eulàlia, un segon. No, Eulàlia, per tant, que hi ha aquest tema i ara s'hi acomiada l'Arnau i el Jordi.
Jo respecte al que en la resta de l'Estat, més enllà de que l'anàlisi que podem fer de Catalunya, no? Jo crec que una de les qüestions que és important és que ahir va ser l'exercici de la democràcia, a pesar de que els resultats no ens agradin, no? I que a mi em sembla que al final hem de saber que cada vot democràtic és legítim en si mateix, més enllà de que el partit que s'acabi votant pugui ser un partit que ens estigui a les antípodes ideològiques de nosaltres. I jo crec que realment ara la resta de l'Estat espanyol no sé si hi ha temps per que la polarització que s'ha utilitzat durant aquesta campanya es variï. Crec sincerament que seguirà aquesta línia i que els que sí que es diferenciaran de la campanya feta fins ara seran els partits independentistes, seran el PSOE respecte als partits independentistes, és a dir, seran aquells partits que han vist que la seva estratègia a la resta de l'Estat espanyol no ha funcionat i que per tant és l'única manera que poden acabar aglutinant un vot que els sorti beneficiós i que finalment no sigui la dreta que acabi guanyant. I jo també penso que al final perdre la por a la dreta ho han aconseguit tots. És a dir, no només el PP, sinó que també ho han aconseguit a la resta dels partits en el Parlament, en el Congrés dels Diputats.
Arnau, Jordi, moltíssimes gràcies.
Ara sí,
anem parlant aquests dies i descanseu tot el que pugueu abans que torni a començar la campanya de nou. Que vagi bé, una abraçada.
Fins ara, bona nit.
Nosaltres fem una petita pausa i de seguida tornem.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravá. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Aquest any el Saló de Ford és a Ford Covesa.
Oportunitats irrepetibles com...
Ford Fiesta per 18.500 euros.
Ford Focus per 20.800 euros.
Ford Kuga per 22.800 euros.
I moltes més ofertes amb entrega immediata.
El Saló de Ford és a...
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford...
pensa en Covesa.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
Justament, les 10 en punt de la nit, avui ja ho hem avisat que allargaríem aquesta tertúlia fins a 11:15 perquè el moment s'ho mereix i com deia ara l'Eulàlia en aquesta pausa, pràcticament hem dedicat aquesta hora a parlar d'aquest avançament electoral de Pedro Sánchez i és el que dèiem, és que avui Pedro Sánchez ha aconseguit eclipsar tots els titulars, és a dir, els diaris avui, Enric, els diaris que han sortit aquest matí, realment a les 11 del matí han deixat de tenir vigència, perquè és que realment ha capgirat, ha capitalitzat absolutament totes les mirades avui Pedro Sánchez amb aquest anunci. No sé si voleu comentar alguna cosa més sobre les eleccions espanyoles i si no, si us sembla, passem ja a les municipals perquè també tenim força cosa a comentar. Sí, doncs
vinga.
Passem a les municipals. A veure, comencem per Barcelona perquè no sé ara mateix què veieu més probable, que Trias sigui alcalde amb el suport del PSC, que Trias sigui alcalde amb el suport d'Esquerra, si Collboni té alguna possibilitat o no de ser alcalde i amb qui. Perquè és veritat que d'alguna manera aquesta convocatòria de les eleccions espanyoles per part de Pedro Sánchez també pot fer que aquests pactes canviïn d'alguna manera, no, Raimundo?
Jo ho veig molt clar, molt clarament. Bueno, primer, hem d'acabar de veure els resultats, perquè pot estar de 140 vots la distància entre Colau i Collboni, i per contra, jo dic que tindria un efecte bastant...
141 bastant vots de diferència es van quedar ahir amb el 100%,
menys el vot de correu que és el que queda, no? Però imaginant que la cosa queda igual, hi ha en principi una això que la ciència política li diem una coalició mínima vencedora, no? És a dir, el menor nombre de partits amb el nombre més ajustat de regidors a la meitat més 1, no? I aquests 21 de Collboni i Trias,
sí,
que en bona lògica institucional, si és Trias el que ha guanyat,
es triés el que és alcalde. Ja veuríem després si Collboni forma part o no, si és a dir, si va com, amb Colau, no, el 2015, o si per contra ja entra un govern des del principi. Clar, el que passa és que aquí arriba el dinamitero Pedro Sánchez i ens ha deixat a tots, i jo crec que el propi Collboni, jo no sé Collboni si en tenia, no, perquè també és una peça molt important. Al cap i a la fi, Barcelona, segona ciutat de l'Estat, pel PSOE seria l'èxit. No? Tenia en aquest context una investidura de Collboni, i ja després està tot el que estem parlant, no? D'alguna manera, la dimensió catalana i de com d'alguna manera reposicionen respecte, no, a Catalunya els partits a nivell d'estat i els propis partits independentistes aquí.
Jo crec que la bomba que ha tirat avui Pedro Sánchez desactiva bastant la possibilitat de que hi hagi una coalició alternativa al guanyador, però no per la voluntat de socialistes i comuns, sinó perquè jo crec que Esquerra Republicana no s'apuntarà a la festa a 50 dies de les eleccions, on Esquerra Republicana es presentarà com a alternativa també a una candidatura del PSC i també dels comuns, sí. No? Amb la qual cosa queda estrany que 15 dies abans de les eleccions,
Junqueras,
o més abans, efectivament, i facilitis, perquè ell, Esquerra Republicana i Ernest Maragall, no té cap possibilitat de ser alcalde. Per tant, faciliti que hi hagi un alcalde o bé Collboni o bé Colau, sí, com acabes de dir, efectivament, aquests 141 vots amb el vot del Correu i amb el recompte oficial que se sabrà divendres, hi ha un canvi de veure què queda primer. Per tant, jo crec que a dia d'avui Trias té més possibilitats de ser alcalde, però no perquè tingui suports, crec, sinó perquè desactivi qualsevol altra possibilitat. És a dir, que jo crec que la voluntat a dia d'avui de la candidatura de Trias és que no hi hagi cap altra suma i que cadascú dels seus rivals, dels altres candidats, es votin a ells mateixos. Perquè si això passa, i ningú suma 21, automàticament ell queda proclamat alcalde com a llista més votada. Amb una minoria, efectivament, amb un govern en minoria, amb 11 regidors, els mateixos que va tenir Ada Colau en la seva primera legislatura, el 2015, efectivament, i que es pot governar, sí, Ada Colau ho ha demostrat, tot i que molt esgotador, efectivament, i després, un cop passen les eleccions, fins i tot ho té millor ara que quan s'havien de convocar les eleccions al desembre, perquè tot quedarà més aclarit després del 23 de juliol. I, per tant, les combinacions possibles a l'hora de formar govern o d'ampliar aquest govern, s'obren d'una manera més tranquil·la, més serena. Perquè ara, jo crec que això ho distorsiona tot. Insisteixo, jo crec que a dia d'avui, malgrat que efectivament Jaume Collboni està fent tots els esforços per intentar una suma de les esquerres, o fins i tot repetir un Manel Valls amb el Dani Cirera, amb els quatre regidors que té el PP, que podria haver un intent de que li regalin. Això era ahir. Avui ja això queda també desactivat, sí, perquè de quina manera Feijóo se'n va
Cirera
a unes eleccions...
Cirera ha sigut eleccions... molt contundent, no,
està molt clar,
aquest matí.
Cirera,
sí. Cirera, m'ha sorprès la contundència amb la qual ha afirmat
Colau
que no...
Colau és una línia vermella,
exacte.
No?
Sí, sí, no, però vull dir, esclar, però a qui li donaria els vots seria Collboni, no seria Colau, però el que diu és que amb
bueno,
Colau pel mig...
Tindria,
no, abstenir-se no val, tampoc. Amb abstenció no val, perquè ells dos sumen 19. Els hi falten dos regidors. Dos vots, per entendre'ns. El
primera,
Cirera...
En una segona votació, amb l'abstenció sí que n'hi hauria prou,
No. Si en una primera votació, així és com funciona...
No, perquè no hi ha majoria alternativa.
Si en una primera votació ningú obté 21 regidors, queda automàticament proclamat la llista més votada. No hi ha segona votació. És a dir, si Collboni no té 21, si Collboni no té 21, i amb Colau suma 19, no és alcalde. Per tant...
Sí, de fet és el que va passar el 2015.
Correcte, Cirera podia dir, doncs et regalo dos als meus quatre, no? Però com podria fer això a un mes vista de les eleccions generals, facilitant que hi hagi un alcalde socialista.
Deixeu-me que faci una petita esmena, Eulàlia, que abans hem dit que no hi havia cap capital de comarca que no hi hagués entrat Vox. No, perquè, per exemple, ni a Tortosa, ni a Amposta, ni a Gandesa, ni a Mora d'Ebre, és a dir, Terres de l'Ebre no ha entrat. I crec que també hi ha algun, a Mollerussa, per exemple, Pla d'Urgell, tampoc no hi ha entrat Vox. Vull dir que hi ha algunes excepcions,
ja sé,
eh?
Ja sé, ara he recuperat. Era ciutats de més de 40.000 habitants.
Això pot ser.
Ara sí.
Val.
Perdona, jo ara de cop, ara quan ho has dit, dic, no, eren ciutats de més de 40.000 habitants, que és una de les, no, dels criteris que es fa servir de vegades per classificar quan ja passes a nivell ciutat, ja mitjana gran. Sí. I era això, que pràcticament no n'hi ha cap. No? Per tant, als llocs on hi ha un nombre de regidors important, és on Vox pràcticament entra de tots llocs.
Tanquem el parèntesi. Doncs, Raimundo, crec que volies dir alguna cosa sobre les municipals. Lluís.
Sí, la veritat és que ahir ja es veia que l'alcalde... És a dir, l'anunci de Sánchez, el que dinamita són les alternatives. Les alternatives. No tant el fet de que governi o no governi Trias, perquè ja va quedar clar, coneixent el reglament electoral, que cal tenir majories absolutes, no majories simples, sinó absolutes, de que governaria. En realitat, Esquerra Republicana no pot entrar en el govern municipal de Collboni, per molt que vulgui. Esquerra Republicana perd el 40% del seu suport. La qual cosa és una barbaritat. Estem parlant de més de 300.000 vots. Aleshores, no pot abraçar ni fer alcalde una persona que no ha guanyat les eleccions, i més i menys un alcalde que és d'una formació no independentista, que se li està retraient, ho dèiem abans, Esquerra Republicana, el fet d'abandonar d'alguna manera aquella lluita de l'1 d'octubre, i ha de mostrar i visibilitzar que segueix en aquesta lluita per no convertir-se en un pseudo-ciudadanos local. Aleshores, jo crec que anirà més enllà. Així és com ahir jo pensava que Trias governaria amb els seus 11 regidors, i només amb els seus 11, probablement amb l'abstenció d'Esquerra Republicana, crec que la davallada tan forta d'Esquerra Republicana, de forma estratègica, el que li convindria és donar recolzament a qui finalment ha guanyat, perquè això quedaria entès com que donem suport a qui ha guanyat, que és Trias, que a més no deixa de ser representant d'una forma independentista.
Isabel.
A mi em sembla que Esquerra Republicana ha de començar a marcar petja pròpia. I sí que és veritat que crec que li ha passat una factura el fet d'haver fet de bisagra a la resta de l'Estat com a element per promoure o propiciar que passés que es fessin polítiques progressistes, perquè ahir es parlava d'aquest pacte, aquest possible pacte progressista, d'aquest possible pacte de les esquerres. Això avui ha quedat dinamitat, perquè ara cadascú ha de reivindicar el seu paper electoral, i això vol dir realment actuar amb la única responsabilitat de beneficiar-te a tu mateix. I quan et vols beneficiar només a tu mateix, passa per sobre de l'interès de la ciutadania, l'interès del desenvolupament territorial, etcètera, etcètera. I en aquí jo crec que Esquerra Republicana el que ha de fer és marcar petja, segurament, reivindicant aquest paper tradicional de l'independentisme com a propi, cosa que ha intentat anar fent, però que també Junts no li ha deixat fer. És a dir, Junts ha anat volent copar aquesta voluntat d'independència només com a pròpia, i no li ha deixat reivindicar-ho a Esquerra Republicana.
Li ha
anat criticant, i el que jo crec és que ara Esquerra Republicana haurà de reivindicar el seu paper de partit independentisme tradicional, històric, molt més enllà del que ha sigut Junts, i sobretot també una política d'esquerres. I aquesta és l'única possibilitat de que Esquerra Republicana agafi una altra vegada un ninxo electoral que està perdent per multiplicitat de raons, això és evident.
Però també aquí hi ha un fet, no? Que és que Trias ha guanyat perquè ha estat Trias, és a dir, no per independentisme, no per dalt. És a dir,
ha tapat uns resultats que no són gaire galdosos, per Junts. L'únic que el Trias ha fet una cortina de fum perquè han sigut molt bons resultats, i per tant ha tapat...
A nivell català, Eulàlia, hi ha una formació que perd el 40% dels vots, que és Esquerra Republicana, una altra que perd el 30%, que són els comuns, una altra que perd el 7%, que és el socialisme, i una que perd el 1%, tot i l'abstenció, que és Junts. Per tant...
Bueno, depèn de quin punt de referència agafés.
Les últimes municipals és fàcil.
No, però també aquí, exacte, però jo crec que encertes aquí en un tema, que és el govern local.
Clar.
I llavors no són unes eleccions catalanes, no són unes eleccions espanyoles...
Estic comparant amb les darreres municipals.
Fixeu-vos que en el míting, en el que Trias ens va explicar quan va sortir com a guanyador, no hi havia ni una sola bandera independentista. i el candidat Trias, és a dir, el nou possible alcalde, no va fer ni una sola referència de nou a l'independentisme. I jo crec que això ha tingut una transcendència a la ciutat de Barcelona que l'ha fet aglutinador d'un determinat vot que no l'hagués fet si la bandera de l'independentisme hagués estat, com fa 4 anys, com fa 4 anys, però, a sobre de la taula de manera
constant. Però fixa't aquí el que ha passat.
I encara una cosa més, la Laura Borràs va ser-hi.
Anava a dir això, la Míriam Nogueras.
Quan a la campanya han aparegut en un acte. Laura Borràs ha anat a un acte amb tota la campanya.
Sí, però això també vol dir que Trias no deixa ningú dels seus enrere. Vull dir que també és un missatge molt interessant des del punt de vista d'una... És a dir, cap a on pot anar aquest espai hereu de Convergència, que s'ha desgregat, que s'ha vist...
I si no han aparegut, no és perquè estiguessin afadats, és perquè no era convenient que apareguessin.
Sí, però
perquè buscaven el vot més transversal possible, que és el final que han buscat.
Però
mira, jo crec que veient el resultat amb una certa distància, i sobretot veient com va anar la campanya, el tema del independentisme, el tema del procés, ha quedat decantat, absolutament. El debat que s'ha fet sobre la campanya a Barcelona ha sigut sobre gestió de Barcelona, sobre projecte de Barcelona, sobre model de ciutat. I no ha sortit en l'equació el tema de l'independentisme, que sí que va sortir l'any 19 perquè veníem d'on veníem.
Però hem parlat molt més de present que de futur de la ciutat. Sí. En aquesta campanya m'ha sorprès que s'ha parlat
més Santi Colau que cap altra cosa.
S'ha parlat molt més del present de la ciutat que no d'un projecte
sí.
de la ciutat.
No, però em refereixo que s'ha parlat molt de turisme, de superilles, de
la mobilitat,
de l'economia, etcètera.
Però que és política local.
I, per exemple, el tema de la capitalitat de la ciutat en clau de Catalunya i tal, que en altres ocasions s'havia sortit reiteradament, aquí ha sortit molt de trascantó. Per tant, aquest debat s'ha tret de l'equació i això ha comportat per mi dos efectes. Un és l'abstenció. Hi ha hagut gent del món independentista que ha decidit quedar-se a casa...
I n'hi hem esmentat els resultats de la CUP, que també són bastant...
Caldosos.
Exacte.
Sí.
Excepte Girona, eh?
Sí, però,
Bueno, guanyem el Lluc.
Sí, però si mires en el conjunt de Catalunya, l'abstenció ha castigat especialment aquest vot independentista.
L'independentisme ho sabia, eh? La mobilització que han intentat les últimes, no ha sortit bé, però segurament no ha sortit bé perquè, clar, tota la motxilla pesa. Per tant, l'independentisme ha de començar a entendre que el canvi d'etapa, ahir ja es va donar per finiquitat el procés. Ara és una nova etapa en què s'ha de...
Deixa'm un segon ràpid, perquè Lluís i l'Isabel han de marxar una mica abans, però mira, precisament, volia parlar també d'aquesta qüestió que hem sabut just abans de que comencés el 9C, i és que Junts demana aquesta llista independentista única per anar a Madrid. I començo per tu, Lluís. Com veus aquest moviment de Junts? Després que avui també Carles Puigdemont hagi publicat una fotografia al costat d'una imatge de Míriam Nogueras, que ara demani aquesta llista unitària, com ho llegeixes?
No, al final Junts mai ha deixat de demanar la unitat de l'independentisme. Hi ha un fet que Pedro Sánchez no ha tingut en compte, i em consta que no ha tingut en compte altres coses molt importants, però no aquest, i és que 15 dies abans dels comicis del 23 de juliol hi haurà la resolució sobre l'europarlamentari.
El dia 5.
Carles Puigdemont, i tant si és en una direcció com en una altra, alterarà el taulí de joc, que ningú dubti, això ho alterarà. I crec que ja estan començant a jugar justament l'anunci d'aquesta resolució judicial de cara a intentar aquesta unitat de nou. Per altra banda, Junqueras, molt allunyat de tot el que signifiqués unir-se amb una sola causa, ha començat a parlar de buscar de nou aliances i complicitats entre les forces independentistes. Veurem què passa.
Isabel.
Bé, jo crec que ja ho van provar, ja ho han fet. Ja ho han fet i ja han tingut uns bons resultats electorals i després hi ha hagut unes picabaralles importants. Per què? Perquè no s'entenen. Perquè els seus models de societat són diferents, perquè els seus models de com volen arribar o no a la independència són diferents i perquè les estratègies i els plantejaments són substancialment diferents. Jo crec que probablement si anessin junts... les dues forces polítiques a les eleccions podrien tenir més rentabilitat política? Segurament, però seria una estafa absoluta en els seus electors, tant els d'un partit com els altres, perquè els models de societat són absolutament diferents i crec que en els últims 6 anys hem vist aquesta evolució i ja hem assistit com a espectadors a la la voluntat de fer-ho, a fer-ho, i després, perdona Lluís, sí, a la disgregació de tot això i sobretot en els retrets continus i, deixeu-m'ho dir així, no? És a dir, la sensació de traïdoria que tenien uns respecte als altres, no? Jo crec que això, a veure, tenim una memòria molt immediata, no és que estiguem parlant de fa 10 anys, estem parlant de fa escassos mesos, on uns eren traïdors, uns eren bons catalans o bons independentistes i els altres no.
Bueno, però és que dins de Junts ja no s'aclareixen tampoc això, quina estratègia han de seguir.
Jo crec que està molt bé com
demanar
a
unitat,
frase.
Demanar unitat, tenen dos candidats, és d'avui, eh? Míriam Nogueras i Jaume Giró.
I Jaume Giró, sí. Com a voluntat pot estar molt bé, però a mi em sembla que és una estafa.
En tot cas, l'Isabel Lleuger el que demostra és conèixer poc quines són les prioritats de l'independentisme. Jo em moc.
És que saps què passa? Que l'Isabel Lleuger parla... Però com que m'has parlat de mi, l'Isabel Lleuger parla de tot el que
i les prioritats no és en absolut el model de societat. La prioritat és l'assoliment de la llibertat. Ens importa molt bé. Ens interessa molt poc el model de societat fins que no s'assoleix la llibertat.
Per tant, la prioritat
de l'independentisme és assolir aquesta llibertat.
Bueno,
i un cop s'assoleix aquesta llibertat, votar per veure quin tipus de societat volem.
Això és la teva visió de l'independentisme, no és la meva visió de l'independentisme, per exemple. Vull dir que està molt bé, però que no posis tots els independentistes al mateix lloc.
L'assoliment
perquè...
de la llibertat entenc que és la prioritat, i a partir d'aquí quin tipus de model de societat volem
no
en funció de les diferents forces que es presentin en unes eleccions.
Precisament el que demostrem és que l'independentisme...
No es pot dibuixar un tipus de societat.
Precisament el que demostrem és que l'independentisme no és monolític. A mi també em fa gràcia que es parli de la unitat de independentisme, però ja mai s'inclou la CUP. Llavors, no, és com raro, no? Sempre sembla que, i al mateix temps que demanes unitat, la gent, no? Ja s'està proposant de fer de candidat, no? Per tant, és una manera que jo crec que ja no cola demanar la unitat a un mes i mig, quan s'estan tirant els plats pel cap, quan s'ha trencat un govern i quan, per altra banda, hi ha gent de les teves llistes.
Des de la primera convocatòria.
Quan hi ha gent que s'està presentant per ser candidat, com demanes unitat, però al mateix temps ja estàs proposant candidats per anar de caps a llista. Llavors, jo crec que és la cortina de fum de sempre. Ja l'hem vist mil cops, aquesta cortina de fum. I el que crec és que l'independentisme el que ha de fer és frenar d'una vegada, trencar amb coses que encara, amb reminiscències que encara hi ha de tot el que va passar al 2017, i reminiscències que algunes on s'ha de col·laborar és des de l'estat espanyol,
sí,
i amb la tornada de Puigdemont, la tornada de Marta Rovira, tot això estem d'acord, Lluís.
Però a partir d'aquí l'independentisme
ha de deixar de mirar enrere, de començar a mirar endavant, i ahir a l'electorat el que els hi va dir és, perdoneu, però nosaltres ja no volem seguir mirant enrere i ja no volem seguir mirant les vostres batalletes. Per tant, aquí el que veurem és si l'independentisme és una mica intel·ligent i deixa de... Avui el que hem vist no... sembla que cap lliçó, s'ha pres? No s'ha pres cap lliçó.
Acabes de decidir el que ha dit a l'electorat. Bueno, doncs depèn de l'electorat, no, també.
Deixem-ho estar, perquè falta un minut per arribar a les 10:20 de la nit. Isabel, Lluís, moltíssimes gràcies. Ens veiem la setmana que ve. Fem una pausa i de seguida tanquem la tertúlia d'avui del 9C.
Gràcies. 9C, amb Anna Ballonesta.
Aprofita ara la classe de prova gratuïta que ofereix profe.com i ajuda el teu fill a acabar el curs amb les millors notes. Amb classes particulars online adaptades als vostres horaris i sense moure-us de casa, gràcies a una metodologia provada, amb professors verificats i amb totes les assignatures disponibles de primària a batxillerat. I ara també amb nous cursos d'estiu per a primària i secundària. Entra ara a profe.com i reserva la teva classe gratis.
Encara no saps com reclamar la factura de la llum? Fes-te de Legalitas i un expert ajudarà a resoldre-ho. Truca ja al 900-100-608. Legalitas i endavant amb la teva vida.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
RAC1 presenta
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, Palamós.
El dimecres 31 de maig a les 7 de la tarda, Islàndia, amb Albert Om, en directe des del Teatre La Gorga de Palamós.
Serà una Islàndia 100% mediterrani.
Amb peix fresc de primera qualitat, que d'aquí uns dies se celebra la Fira de la Gamba.
Yep, he sentit gamba de Palamós. A mi apunteu-me, eh?
Home, porto el banyador i fem ruta de cales, eh?
Vindran Fel Faixedes, Guillem Albà, però també Carles Xuriguera, Pep Plaza i Marina Rossell.
El dimecres 31 de maig a les 7 de la tarda, Islàndia, amb Albert Om, en directe des del Teatre La Gorga de Palamós.
Un programa que serà una festassa.
Us hi esperem, a entrada lliure. Obrim portes mitja hora abans.
RAC 1. Tots som 1.
amb el suport de l'Ajuntament de Palamós i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona i amb la col·laboració de Borges i Domini.cat.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonés.
Les 10 i pràcticament 22 minuts de la nit, ara de seguida tancarem la tertúlia, però estàvem comentant aquesta qüestió precisament de Junts, no?, que aquesta tarda ha demanat fer aquesta llista única de l'independentisme per anar a aquestes eleccions espanyoles que avui ha convocat Pedro Sánchez, i deies, Raimundo, una possible visió d'aquest moviment per part de Junts, no?
Sí, jo crec que pot hi haver una intenció d'intentar, d'alguna manera posar la qüestió nacional, no?, al centre, és a dir, que sigui a Catalunya, és a dir, d'alguna manera també per, també, no sé, confrontar amb Esquerra, no?
Sí, anava a dir, què creieu que dirà Esquerra davant d'aquesta possibilitat?
Però és que seria suïcida.
Però és que és la, és la cançó de...
És
la batalla de sempre. Tu no pots estar presentant la unitat i al mateix temps que Jaume Giró, no?, digui que es presenta de candidat, que Míriam Nogueras ja hagi, no?, ha insinuat que ella també es presenta. Per tant, jo crec que no és creïble. En el fons, crec que aquest patró precisament és el tipus de patrons que dèiem que l'independentisme hauria de trencar, deixar de fer les coses com les ha fet fins ara i pensar una mica més, no?, a llarg termini i les coses una mica honestament, no? Jo crec que aquí l'interessant també dels pactes és que no perdem de vista que aquí s'estan, per exemple, disputant la Diputació de Barcelona, no? Aquí s'hauran de fer pactes, evidentment la Diputació se la quedarà al PSC, totes les diputacions, però en qualsevol cas sí que el PSC no té majoria i per tant veurem, el PSC, per exemple, la Diputació de Barcelona té possibilitat de pactar amb Junts o té possibilitat de pactar amb Esquerra. I després és veritat que de
fins
vegades...
Fins ara ho ha fet amb Junts,
sí, recordem. Sí, fins ara ho ha fet amb Junts, sí, sí. El que vull dir és, amb això l'element que volia introduir és que de vegades els pactes no només els podem mirar només en el que passa aquell poble, de vegades sí, i de vegades hi ha pactes que des del nostre municipi ens semblen a contra natura i en canvi en la lògica d'aquell poble, no?, té tot el sentit. Qui fa 4 anys, no?, vèiem PSC, Esquerra i CUP governant Sant Cugat, no?, però és clar, s'ha d'entendre una lògica en què portaven moltíssims anys amb governs de Convergència, que era un feu, no?, de Convergència, etc. Llavors, el que vull dir és que si Esquerra i Junts governen de manera, més que negocien de manera intel·ligent, millor dit, tu pots arribar a uns pactes una mica multinivell i dir, val, doncs aquí ens fem costat en la mesura que aquí tu em facis costat a mi, per tant fas una mica, no?, de que tu em dones i l'altre i tu també dones, no? O sigui, clar, aquest intercanvi també amb la Diputació per entremig també pot fer que acabi de lligar tot això. I si a més hi poses l'estabilitat del govern de la Generalitat, doncs ja tens una sopa que veurem com cada partit. Però vull dir que ara venen dies molt importants pels partits, no? I els que hem viscut negociacions de molt a prop, com el Raimundo i jo, no?, que n'hem viscut alguna de durilla, és veritat que ara la campanya, en el fons, no sé si la campanya, però avui comencen 3 setmanes molt, molt, molt intenses pels partits, en què s'està negociant a diferents nivells, en què s'estan negociant portfolis que després, durant 4 anys, hauràs d'aguantar aquells cartipassos, etc. I, per tant, són dies que no pots baixar gens la guàrdia. I jo ho dic des de la meva experiència, no?, en la negociació de fa 4 anys a l'Ajuntament de Barcelona, en què si et despistes una mica aquests dies, de cop pots perdre, doncs això, entrar a un govern d'un municipi i fins i tot pots tenir una mala negociació que arrosseguis, no? I, per últim, jo diria, en les ciutats més petites o als pobles, quan hi ha un triple empat com el que hem viscut a Barcelona, perquè al final, a veure, ha sigut un triple empat, no? Les enquestes ho deien i gent, jo mateixa, deia, no, hi haurà un moment en què hi haurà algú que s'avançarà, no? Hi ha vot ocult de tal, o això no ha passat, o sigui, ahir la nit realment el triple empat era real, no? En pobles més petits o en municipis més petits sí que és veritat que hi hauria la possibilitat de partir-se el mandat, que això és algo que sí, a la política municipal funciona, no? Però clar, a la ciutat de Barcelona no hi ha precedents i en una ciutat com Barcelona partir-se el mandat sembla impossible. Per tant, també veurem en el pacte que hi hagi com es farà de cara aquest pacte, no? Perquè tu al final dius, vale, no tindré l'alcaldia, però com de car li faig pagar, no?, a la persona qui faré alcalde, no? I amb això els socialistes tenen una experiència en negociant molt, molt, molt fort. Per tant, el resultat també és molt interessant de veure.
Enric. Sí, jo solament incorporar, en relació al que he dit abans, de que ha sortit de l'equació el tema independentisme, això habilita el Partit dels Socialistes a negociar, perquè recordeu que se li va fer un cordó sanitari, parlant del cordó sanitari vers Vox.
Sí, el 155,
doncs,
no?
Doncs aquí, a partir del que va passar l'1 d'octubre, doncs es va vetar en molts ajuntaments arribar a un pacte amb el PSC. Ara això s'ha aixecat aquest veto, el va aixecar Junts, justament,
a la
Diputació de Barcelona, i Esquerra Republicana el pot acabar d'aixecar també, de fet, el va aixecar en l'aprovació dels pressupostos en el Parlament de Catalunya, quan els va pactar amb ells i van rebre, per tant, l'habilitació d'aquests comptes. Això ja s'ha superat i això, per tant, obre una nova manera de negociar amb coses molt més tangibles. És a dir, no en coses tan aspiracionals, sinó molt més tangibles. Aquella regidoria, aquell departament, aquell ajuntament...
Aquell projecte, per exemple, a Barcelona...
La dècada de la Diputació que va, no sé...
Exacte, a Barcelona es pot arribar a discutir per projectes, no?
I aquí s'introdueix, i perdoneu que tal, l'aeroport.
I després aquí hi ha un tema, Enric, que, bueno, allò de l'aeroport veurem també, però sí que és veritat que aquí es poden produir pactes a dos temps, i amb les eleccions espanyoles entremig es pot materialitzar també un pacte a dos temps, que sí. Tu ara no entris a govern, facilitis la investidura, que queda més dissimulat que entrar a govern, i al mes de setembre o gener, no?, acabis entrant a govern. Per tant, jo crec que encara més que mai veurem aquest tipus de pactes.
És que és tal qual el precedent de 2015 de Colau.
Absolutament.
No va entrar el PSC al principi, es va començar. Entre altres coses, vam provar la medicina de què significa portar un districte. Me'n recordo, el districte de Gràcia, la regidoria d'educació d'universitats, dius, jornades triples, no?, que estàs a una, en festes de Gràcia a la una de la matinada netejant la plaça del Raspall i a les vuit a la inauguració de les activitats extraescolars de tal. És a dir, jo tinc un sentiment de compassió pels regidors de Convergència de Junts de Tries per la que es poden veure, no? Que també això és important, no? La ciutat necessita capacitat de gestió i poca broma amb això, no?
En fi, doncs...
Que està clar que se'n gira feina, Anna.
Sí, és el que us anava a dir, que semblava que potser d'aquí dues o tres setmanes doncs teníem ja els pactes fets, les constitucions dels plens dels ajuntaments, i potser això sí que ho tindrem, però ja ho enllaçarem doncs amb tot el que vingui per darrere amb la campanya de les espanyoles. En fi, ho deixem aquí. Enric Sierra, Eulàlia Soler, Raimundo Viejo, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a la tertúlia especial que hem fet avui per analitzar doncs aquest anunci de Pedro Sánchez i també per els resultats de les eleccions. Ens veiem la setmana que ve. Moltíssimes
bona
gràcies.
Nit. Bona nit.
I abans d'acabar, avui actualitzarem la informació una mica més tard del que estem acostumats a fer-ho amb el Pep Tormos. Pep, bona nit.
Bona nit.
Que és el més destacat a aquesta hora.
Doncs mira, informació de servei. Ara mateix ja interrompuda la línia R1 de Rodalies a Sant Pol de Mar, al Maresme, per un atropellament a la via. Això obliga a tallar el servei en tots dos sentits de la marxa i de retruc també afecta la línia RG1. Renfe ha posat un servei alternatiu per carretera. De cara a demà, estarem molt pendents a la compareixença del president de la Generalitat, Pere Aragonès, a les 12 del migdia des del Palau per valorar els resultats de les eleccions del 28 de maig. Fons del govern deixen clar que el president demà no convocarà eleccions anticipades ni anunciarà cap mesura, que es limitarà només a fer balanç.
Veurem només ens si... hauria faltat això ja, eh?
Exacte, més feina encara.
Només farà balanç, per tant,
veurem,
Pere Aragonès.
Això sí, si en diu alguna cosa de la proposta que hem sabut aquest vespre de Junts per Catalunya, que proposa a l'independentisme fer una llista unitària de cara a les eleccions del 23 de juliol.
I per acabar, abans de donar pas al tu diràs, Pep, de què parlarà demà el Basté?
Doncs precisament per parlar dels efectes del 28M entrevistarà el primer secretari del PSC, Salvador Illa, i també parlarà amb Jaume Giró, l'exconseller es postula per participar al procés de primàries de juliol.